El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Mar Puerto. Estem ja a les portes del Nadal. A més, avui és el dia de la loteria. Espero que aquesta setmana que ve us reuniu amb la vostra família i us celebreu de la millor manera possible. I avui parlarem d'alguns temes relacionats tant amb loteria com també amb Nadal. Però abans volem posar el focus en els vehicles, concretament ara amb els taxis, però amb un d'especial, Taxi Amic. Ara us explico de què es tracta. La Fundació Pere Tarrés ha activat la campanya solidària de Nadal per recaptar joguines i també impulsar programes educatius per infants en situació vulnerable. Ho estan fent en el marc de la campanya Transforma el seu Nadal, on desenes d'empreses solidàries apadrinen les cartes als reis escrites pels infants i educadors dels centres socioeducatius de la Fundació amb les peticions de jocs i material educatiu que necessita cada centre. I la ciutadania, doncs, també ho pot fer. La ciutadania i les empreses poden fer aportacions també solidàries a través del web de la Fundació i, doncs, permetran això comprar els jocs i les joguines que necessiten i que també més desitgen aquests infants vulnerables en aquest cas. En parlem sobre el tema amb la coordinadora de campanyes socials de la Fundació Pere Tarrés, l'Alana Hurtado. Alana, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem de jocs i joguines pels centres, no?, i també per ajudar a finançar, per exemple, programes socials i educatius, tractaments bucodentals o oftalmològics, o sigui que una gran varietat de coses, l'únic que amb la vista, no?, posada en aquests infants, oi?
Exacte. Ara mateix tenim actives algunes campanyes. Ara, pel moment que estem de l'any, doncs és molt important la campanya de Transforma el seu Nadal. La tenim en marxa, estem treballant i posant tots els esforços en aquesta campanya, que bueno, al final pretén donar cobertura al voltant de 3.000 infants, 3.400, dels 52 centres que hi participen. I bueno, la idea és al final trobar, no, aquestes aliances amb empreses, entitats o fins i tot ciutadans a títol particular que vulguin col·laborar, i la idea és establir, no, una relació buscant una empresa, entitat propera en aquell centre obert, socioeducatiu, no, amb els que treballem, i que es pugui crear aquest vincle, que ells vegin de prop també on ha anat a parar aquesta ajuda i que fins i tot, un cop establerta aquesta relació, pugui servir per continuar col·laborant i contribuint en totes les campanyes que estan en marxa durant el curs escolar, no? Uh-huh. I una mica la idea és aquesta, crear sinergies, establir vincles, crear impacte, no, al territori, poder veure-ho de prop i que aquests nens tinguin aquest regal especial ara al Nadal, i bueno, i la idea és que es quedin al centre, que el puguin compartir entre tots els regals que arribin, i que el gaudeixin de la resta del curs, no? És l'objectiu principal de la campanya.
Uh-huh. Al llarg de l'any acompanyeu a uns 6.500 infants, no?, en els 92 centres socioeducatius que teniu, a través d'activitats de reforç educatiu, treball de competències i també de lleure, o sigui que durant tot l'any feu aquest seguiment, no?, i serviu d'ajuda a tots aquests infants. L'únic que ara, en una època tan senyalada com és el Nadal, doncs encara s'accentua potser una mica més el sentiment aquest de potser, doncs, ajudar els més necessitats, i en aquest cas, si són nens, no?, doncs que gaudeixin del Nadal com es mereixen, oi?
Exacte. Al final, nosaltres, durant tot l'any, un cop acaba l'horari de l'escola i els nens arriben al centre, donem cobertura a tot aquell espai de la tarda, no?, que comença, doncs, amb un berenar i un espai d'higiene bucodental, també hi ha, doncs, l'espai de reforç educatiu, de preparació d'exàmens, depèn les edats, i evidentment també hi ha un espai pel joc, pel lleure, perquè no deixa de ser, no?, part de la infància i precisament una part molt, molt important. vale? I en aquests espais també trobem suport psicològic, pel benestar emocional i fins i tot en alguns centres també espais materno-infantils, no? Vull dir que donant una cobertura molt àmplia a les necessitats que pot tenir un infant un cop acaba l'escola, l'horari de l'escola, i potser no ho troben, no? O no ho poden tenir tan a l'abast a casa, no? Per circumstàncies personals o laborals de la família.
Mm-hmm. Com han anat canviant al llarg d'aquests últims anys la situació i la quantitat de nens que heu hagut d'atendre? S'ha notat, per exemple, l'efecte de la pandèmia, les últimes crisis? S'ha augmentat, per exemple, el nombre d'infants vulnerables i el nombre de, doncs, ajudes que necessiteu?
Sí, o sigui, les campanyes, malauradament, i diem així, vull dir, cada cop augmenta més la necessitat i les campanyes creixen més perquè hi ha més necessitat. Al final, les successives crisis econòmiques que hem anat vivint, la cronificació de la pobresa, que ha augmentat molt la dificultat de les famílies, no? El tema de l'habitatge, bueno, el poder cobrir els recursos bàsics del dia a dia. Llavors ho hem notat molt i això es nota també en la demanda de places per aquests centres, en la demanda de, per exemple, les campanyes com la d'higiene bucodental, no? que ens trobem que cada cop creix més aquesta necessitat de donar cobertura a tractaments dentals i, bueno, i també intentem treballar molt des de la prevenció, que és una qüestió molt important, però sí, com bé has dit, s'ha notat molt el creixement i la cronificació de la pobresa i de les famílies que estan en risc d'exclusió social.
Mm-hmm. De fet, tinc una dada aquí de l'Institut d'Estadística de Catalunya que assenyala que el 32,5% dels infants i adolescents catalans es troben en risc de pobresa o exclusió social a Catalunya. Així que parlem d'una dada realment preocupant, no? I que també en els últims anys, com sí, tu comentes, s'ha anat incrementant. Una novetat que teniu aquest any, malauradament és novetat, és que ajudeu els centres de lleure també de València per la Dana, oi? Que hi ha hagut.
Sí, exacte. Tenim activa també una campanya per poder col·laborar amb els afectats de la Dana. Nosaltres concretament ho estem fent en benefici de l'entitat Juniors, Moviment Diocesà, que és una federació molt gran dedicada a l'educació en el temps del lleure de la infància, l'adolescència i la joventut de la zona de València. I és una entitat que acompanya més o menys uns 13.000 infants i joves durant tot l'any, i sobretot a l'estiu, que promou moltíssimes activitats, acampades i campaments. I ara estem doncs, recollint, no?, aquell material que s'ha fet malbé, doncs tendes, motxilles, botes, linternes, cantimplores, una mica tot el que pugui ser necessari, i fer un cop de mà. I al final, no, doncs, bueno, i aquesta, no, aquest vincle, al final nosaltres també doncs, som una entitat de lleure molt gran, entenem la necessitat de tot aquest material i tot el que pugui arribar, doncs estarem molt agraïts.
Mm-hmm. Doncs, Alana Hurtado, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Recordem que també la ciutadania i les empreses poden participar i fer aportacions solidàries a través del web de la vostra fundació, la Fundació Pere Tarrés. Així que, tant de bo aquest any, cap nen es quedi sense joguines i també doncs, sense aquests tractaments, no?, bucodentals i també oftalmològics, entre d'altres, que explicaves ara fa una estona. Així que gràcies, Alana, per parlar amb nosaltres i per fer aquesta feina tan ben feta. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Y ahora hablamos de una unidad pionera del Hospital de Bellvitge y el Sagrat Cor de Martorell que han propuesto un nuevo modelo terapéutico para tratar a pacientes con una enfermedad resistente de muchos años de evolución, los trastornos de la conducta alimentaria, que son enfermedades mentales muy graves. La anorexia nerviosa, la bulimia o el trastorno por atracón son algunos de ellos, pero no son solamente los únicos. También hay otros cuadros más inespecíficos que no encajan exactamente dentro de ninguna de estas categorías, pero que también son TCAs igual de complejos y peligrosos o incluso más. Sobre este tema queremos hablar hoy con el director de esta unidad, Fernando Fernández. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Claro, estamos hablando de esta unidad pionera, ¿no?, en la unión de estos dos hospitales. ¿Qué novedades traéis vosotros?
Uh-huh. Bueno, bien, ir a dar atención y sobre todo tratamiento a los casos que, bueno, llevan muchos años de evolución, que han fracasado tratamientos previos, que pueden llevar 20, 25 años de duración, que han perdido un poquito la esperanza, y lo que intentamos sí es recuperar esos objetivos perdidos y sobre todo sí el poder darles una solución y sobre todo una funcionalidad en su vida.
Normalmente los pacientes que tienen TCA, este trastorno de la conducta alimentaria, y que están con vosotros, son pacientes, como decías, ¿no?, que llevan la enfermedad ya con un recorrido de muchos años y que han perdido, como comentabas, la esperanza. Normalmente son gente más mayor, ¿no?, de lo habitual en estos trastornos, ¿no? Normalmente estos trastornos, la edad es de unos 12 y 21 años, pero hay gente que lo arrastra, desgraciadamente, durante muchísimos más años, ¿no? ¿Son especialmente estos casos los que acogéis vosotros y los que tratáis, no?
Ciertamente los trastornos de la conducta alimentaria cursan en general con una evolución crónica, si bien dependiendo de cuándo, de su severidad, de cuándo se inician y de otros factores, puede ser más o menos corta la duración. Como bien comentabas, entre la mayoría podrían estar entre los 12 y 25 años, sin embargo, hay un tanto por ciento de pacientes, nada despreciable, que no se recuperan o se recuperan solo parcialmente. Hablamos que alrededor de un 40% de casos o bien se recuperan parcialmente o no lo hacen. Estos casos, como podemos imaginarnos, pudieron empezar a los 12, 13 o 15 años, pero ahora ya tal vez pueden tener 30, 35 o 40 años. Uh-huh. Es decir, son casos que no han dado resultado a tratamientos previos y que la duración se va alargando en el tiempo.
Y la mayoría son mujeres, ¿no?
En general, trastornos alimentarios, la mayoría son mujeres, 9 de cada 10 suelen ser mujeres, pero también hemos de tener en cuenta que hay varones con trastorno de la conducta alimentaria. También tendrían cabida, evidentemente, si son el caso.
Exacto. La enfermedad de estos pacientes podemos decir que está como enquistada, ¿no?, que está allí presente, y muchos de ellos lo que dicen es que el problema es mental, que no es físico ni es alimentario, sino que es porque realmente la salud mental en este caso les falla, ¿no?
Así es, ¿eh? Son trastornos mentales en general, los trastornos de la conducta alimentaria, así se entienden, que afectan a la alimentación y el peso, que los que evolucionan más favorablemente, afortunadamente, tal vez después de 2, 3 o 5 años pueden recuperarse completamente, pero desgraciadamente, como decíamos, habrá casos, y no pocos, que van alargándose a lo largo del tiempo de su vida y les van repercutiendo negativamente a nivel personal, a nivel familiar y a nivel de estudios y laboral.
Aquí tenéis en esta unidad, ahora estaba viendo un poco lo que hacéis y apuntáis un dato que es también muy importante, ¿no? Y es que normalmente cuando vemos a alguien que sufre anorexia es alguien que está muy delgado, ¿no? Pero en este caso hay gente que tampoco sufre una delgadez extrema, ¿no? Pero aún así el problema lo tiene y continúa también a lo largo de los años, ¿no?
Claro. Hemos de diferenciar tal vez entre los casos que tienen una delgadez más extrema y generalmente lo solemos ver en etapas más agudas, es decir, etapas más tempranas que llevan corta duración del trastorno, y corta me refiero a menos de 10 años, pero en cambio en casos que se estancan y se enquistan en el tiempo, generalmente, si bien sí están en bajo peso, no suele ser la situación principal, sino más bien sí esa pérdida de calidad de vida, de funcionalidad y sobre todo esa preocupación continua en cuanto al trastorno alimentario y el aislamiento que están teniendo a nivel social.
Una de las cosas que hacéis con este nuevo dispositivo puesto en marcha entre los dos hospitales es tapar un poquito este agujero asistencial, ¿no? El hecho de que hay tratamientos o hay asistencia específica que en estos casos pues no cubre la salud de estas personas, y vosotros lo que hacéis es dar un poco de esperanza, un rayito de luz, ¿no?, a todos estos perfiles de pacientes tan concretos, pero que a la vez tanta ayuda necesitan, ¿no?, porque llevan más de la mitad de la vida así, sufriendo, ¿no?
Ciertamente, ¿no? Llevan ya muchos años sufriendo con esta problemática, han fracasado tratamientos previos. Algunos de ellos, los que mejor han evolucionado, por supuesto, han dado buen resultado en sus unidades de referencia. Pero ¿qué ocurre con esos casos que se enquistan en el tiempo y que no evolucionan favorablemente? Es donde queremos dar, sí, un pequeño empuje, ayudar, sí, a las unidades. Es importante decir que en este caso es un dispositivo que se ofrece también para las unidades y a disposición de las unidades. La comunicación entre nuestro dispositivo y las unidades de trastornos de la conducta alimentaria es directa, con lo cual, cuando el paciente ingresa, viene con unos objetivos ya pactados y hablados y consensuados entre los dos dispositivos, y cuando se va a ir de alta, lo mismo. Es decir, cuando se va de alta, se consensúan qué objetivos seguirán realizando en la unidad de trastornos de la conducta alimentaria que tengan como referencia.
¿Y cuánto tiempo dura este proceso, este recorrido terapéutico, más o menos?
Sí, el tratamiento suele durar alrededor de 4 meses. Estarán con nosotros y, como ya digo, estarán abordando también otros aspectos también del día a día, de funcionalidad, de recuperación también mínima a nivel laboral y social, también de, trabajar a nivel familiar muchos aspectos que tal vez han quedado ahí en el tintero y que no han podido ser abordados, y sobre todo toda una serie de dinámicas disfuncionales que ha generado propiamente la excesiva duración del trastorno.
Porque si tuvieras que decir, por ejemplo, el perfil del paciente que sí que tiene más posibilidades de curarse y el perfil que, por ejemplo, lo tiene más complicado, al final se trata también de una cuestión de actitud, ¿no?, de querer salir de allí, ¿o es más un problema que va mucho más allá?
Claro, si pensamos un poco en el perfil que va a tener más dificultades para recuperarse en un dispositivo habitual de trastornos alimentarios, en general suelen ser casos que tienen mayor comorbilidad con otros trastornos mentales, o bien abuso de sustancias, o también problemas afectivos, o trastornos más de personalidad. Es decir, que no solo se encajaría dentro de un trastorno alimentario propiamente, sino que hay una comorbilidad importante. Muchas veces también tienen que ver con rasgos específicos de personalidad, en donde generalmente hace que tengan mayor resistencia a cambiar, menor flexibilidad a veces cognitiva, mayor perfeccionismo, que hace que sea más difícil también salir de su propio problema. Y luego no hemos de olvidar el componente de soporte social o familiar, que si bien muchas veces está ahí, habrá casos en los que eso no ocurra y realmente se sientan, bueno, pues realmente bastante solos.
Y en el caso, porque claro, si vosotros tratáis a gente que lleva tanto recorrido, ¿no?, en la enfermedad, en el caso de darles el alta y que volvieran a recaer, ¿podrían volver otra vez a vuestra unidad o ya tendrían que pasar por otro lado?
No, por supuesto que podrían. Lo único, claro, lo que intentamos es minimizar esa situación. Y por supuesto lo que queremos es que una vez salgan de nuestra unidad, continúen el tratamiento en las unidades de referencia de trastornos de la conducta alimentaria, en una situación mucho más favorable y con más posibilidades de salir de su trastorno de la conducta alimentaria. Claro. Hemos de tener en cuenta que son casos que muchas veces ya están estancados en el trastorno alimentario, estancados muchas veces también en el sistema, y que por tanto no se están recuperando. Con lo cual, cualquier bueno, pequeña esperanza que se les pueda ofrecer y sobre todo ánimo de cara a la recuperación es bien valorado.
Claro. Pues Fernando Fernández, director de esta unidad pionera del Hospital de Bellvitge y el Sagrat Cor de Martorell, muchísimas gracias por hablar con nosotros y por dar la oportunidad, sobre todo, a esta gente que lleva tantísimos años luchando contra el trastorno de la conducta alimentaria. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hablamos ahora de una nueva moda procedente de Japón y que parece ser ha llegado ya a Barcelona y a España en general para quedarse. Se trata de una experiencia capilar de tradición japonesa, un spa capilar. Se llama Japanese Head Spa, ha ganado una notable popularidad gracias a su viralidad en redes sociales, ofreciendo un tratamiento capilar y también de bienestar al completo, inspirado en técnicas japonesas, junto a cuidados capilares modernos para todos aquellos que buscan una combinación de cuidado estético y a la vez bienestar integral. Hoy tenemos con nosotros a la CEO de Japanese Head Spa, que es Aida García. Aida, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Habéis puesto de moda esto de los spas capilares, ¿no? Que no lo habíamos escuchado nunca antes y parece ser pues que viene de Japón ya aquí a España y concretamente en Barcelona para quedarse, ¿no?
Efectivamente, bueno, ya sabemos que la belleza está, bueno, cambiando constantemente y actualizándoselo, y cuando yo lo vi, el tratamiento de Head Spa, es verdad que me llamó muchísimo la atención. En Asia llevan muchísimos años realizando este tratamiento y, bueno, decidí traerlo a España. Comenzamos en Málaga, aunque ahora es verdad que tenemos ya en 19 ciudades, una de ellas Barcelona, que fue nuestro tercer spa que abrimos, y la verdad que sí, es un tratamiento que ha venido para quedarse, yo creo.
Uh-huh. Abristeis el pasado mes de septiembre, ¿no? Justo a principios del día 2. ¿Y cómo es que decidisteis abrir aquí en Barcelona un spa capilar? ¿En qué momento pensasteis que sería una buena idea y que daría a conocer también esta técnica?
Pues mira, realmente fue, yo creo, el paso evolutivo realmente, ¿no? Cuando abrimos en Madrid, venían muchísima gente de Barcelona a hacerse el tratamiento a nuestro spa de Madrid y nos decían, tenéis que abrir en Barcelona, y nos lo pedían en redes, de verdad, todos los días. De hecho, desde que anunciamos que abríamos, empezamos en septiembre y teníamos ya la agenda hasta noviembre prácticamente llena. Entonces, bueno, yo creo que era la evolución normal de una marca, ¿no? Que a día de hoy pues tiene que estar en Barcelona como presencia nacional, y así decidimos llevarlo a la capital.
Y tú, por ejemplo, Aida, ¿tenías previamente conocimientos de peluquería o de, por ejemplo, estética, ¿no?, para poder desarrollar este tipo de tratamientos? ¿Estabas ya relacionada con el medio o fue también para ti un aprendizaje y una sorpresa?
Vale, pues mira, yo te cuento un poco. Yo llevo siendo emprendedora desde los 17 y tengo 27, y llevo 5 años en el sector de la belleza. Japanese pertenece a un grupo de empresas que nos dedicamos al sector belleza completamente, a la distribución, a la formación, tenemos una agencia de marketing para esteticistas. Entonces voy viajando por el mundo para captar, ¿no?, un poco una beauty hunter, para captar eso que se va a poner de moda, que lo hice en su momento con la maderoterapia y ahora con el Head Spa. Entonces, ya te digo, cuando lo vi en una feria de Miami, estaba el stand prácticamente vacío, pero me llamó muchísimo la atención y decidí traerlo. Al traerlo, es verdad que creamos la marca Japanese Head Spa, trajimos a una formadora japonesa que nos ayudó a desarrollar la técnica para que fuese perfecta, y pues una mezcla de los conocimientos que teníamos de la academia y de la empresa de distribución, pues todo ello lo juntamos para abrir Japanese.
Wow. Y además eres jovencísima y ya has hecho todo esto, madre mía. ¿Cómo es la experiencia de un tratamiento de spa capilar? Porque, claro, vemos los vídeos, ¿no?, en redes sociales constantemente. A mí, por ejemplo, me están saliendo siempre vídeos de estos y digo, ojalá hacerme esto, quiero hacerme esto. ¿Qué es lo que ofrece? ¿Qué beneficios tiene? Y también, ¿qué es lo que hacéis?
Pues mira, me ha encantado la descripción que has hecho al principio, porque es verdad que es una mezcla entre belleza y bienestar. El spa capilar ancestral, las mujeres asiáticas, ¿no?, que son las verdaderas consumidoras de este tratamiento, en Asia se considera el spa capilar como un tratamiento que te realizas quincenalmente. O sea, igual que aquí vamos a hacernos las uñas dos veces al mes, pues allí van a hacerse el spa capilar. Sin embargo, en España, como tú bien dices, que salen un montón de vídeos, lo hemos traído como un tratamiento de bienestar. Entonces, cuidamos la salud capilar, por supuesto, pero estamos muy enfocados en mezclar técnicas para que realmente la experiencia sea de bienestar, ¿no? Hoy en día que vamos a tope con todo, que tenemos el cortisol por las nubes, pues dedicarnos un ratito a llegar, a parar, a respirar y a nosotros mismos, sobre todo, ¿no?, la parte craneal que tiene tantos puntos y nos hace sentir tan bien desde el primer momento, pues yo creo que eso es lo que más aporta bienestar a las personas que entran al spa de Japanese.
Y se combina también con masajes faciales, ¿no?, de cervicales.
Exacto. O sea, realmente es lo que te digo, estamos muy enfocados en el mundo del masaje, de hecho todos nuestros trabajadores del grupo son masajistas, y bueno, lo que le hacemos es darles una formación de spa capilar, pero trabajamos, pues ya te digo, sobre todo la técnica, podríamos decir que es masaje craneal japonés, que es una combinación de técnicas de presión y deslizamiento en puntos estratégicos, de cabeza, cuello y hombros.
Uh-huh. Y hablando de estos tratamientos, como comentas, hay una gran variedad, ¿no?, tratamientos faciales, también corporales, masajes de autor, ¿no?, para clientes pues más específicos, ¿no?, por ejemplo, mujeres embarazadas y demás. ¿Qué clientes son los más habituales? ¿Quién ha venido, por ejemplo, aquí a Japanese Head Spa desde que abristeis en Barcelona? ¿La mayoría de clientes quiénes son?
Pues mira, la verdad que es que esto es verdad que es una respuesta que incluso el equipo de marketing me dice, Aida, no digas eso, pero es la verdad que va todo tipo de público. O sea, tenemos desde abuelitos que se lo han regalado sus nietos, parejas jóvenes, niñas, fíjate, cuando estábamos en Málaga que habían hecho la comunión y lo habían pedido. O sea, va todo el mundo porque al final es lo que tú dices, a la gente le aparece en redes sociales y todo el mundo lo quiere probar, ¿no? Lo de los chorritos. Yo a veces digo, tengo ya panijo de pa, lo de los chorritos. Y todo el mundo dice, sí, sí. Me ha salido en redes sin parar, ¿no? O sea, que va todo el mundo. Después, los tres masajes de autor, es verdad que los hemos tenido porque, bueno, pues al final el Woman Harmony, que es el de embarazadas, yo creo que es un momento súper importante para una mujer cuando está embarazada, que tiene que dedicarse mucho tiempo y mucho mimo, y bueno, que hemos querido crear ese tipo de masaje para cuidarlas aún más que se lo merecen, ¿no?, todas las mamis. Pero ya te digo que va todo, o sea, cualquier persona, o sea, es que no te puedo definir nuestro cliente persona, porque es imposible, va todo tipo de público.
Pues muy bien, muchísimo mejor, ¿no?, que venga todo el mundo. Además, ahora todo el mundo tiene redes sociales. Esto total. También, supongo que las redes sociales han servido de ayuda también, ¿no?, para dar a conocer un sitio como este, ¿no?
Totalmente, a ver, sin duda. O sea, lo que dicen los grandes empresarios, que es marca, 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 nos lo hemos tomado al dedillo. O sea, es verdad que la marca es lo más importante y las redes sociales, la facilidad de la viralización que hay hoy en día no existía hace 5 años en los negocios. Entonces, es verdad que nosotros somos conscientes de esto, tenemos un equipo de marketing con 7 chicas que trabajan muchísimo diariamente y que son las que han conseguido todo esto, ¿eh? O sea, sin ellas y sin el resto del equipo también, pero es verdad que el equipo de marketing interno para nosotros es súper importante y es en lo que estamos trabajando. O sea, trabajamos diariamente en que la comunicación sea elegante, sea simple y le llegue a todo el mundo.
Sin duda, Japanese Head Spa se ha convertido en un referente ya del cuidado capilar, descubriendo este tipo de tratamientos, ¿no?, que no conocíamos aquí en España. Sí que es cierto que sabíamos de tratamientos corporales, pero nunca habíamos planteado, ¿no?, la opción de hacerlos en la cabeza. En cambio, cuando vamos a la peluquería, pues es algo parecido, aunque nada comparado, ¿no?, con lo que hacéis aquí. Cuidado capilar, también corporal, muchísimas cosas. Y claro, la gente lo que quiere saber, Aida, es el precio. ¿También está bien de precio? ¿Es apto para todo el mundo?
Vale, a ver, realmente yo opino que esto es un lujo y un capricho que la gente se quiere dar, ¿no? No es un bien de primera necesidad. Entonces, el precio son 70 euros. Yo pienso que merece la pena. Al final inviertes en ti, en tu bienestar, en una hora en la que vas a estar completamente tranquilo y relajado, en un ambiente que hemos creado con mucho amor. Para mí es como un templo de bienestar. Así que yo pienso que sí, que es un lujo, obviamente, porque al final no es un bien de primera necesidad, pero yo creo que es accesible.
Bueno, es como dicen, como dice el dicho, ¿no? Una vez al año no hace daño y este pequeño lujo, ahora que vienen también Navidades, pues perfecto para regalar a todo el mundo. Así
o
que
para pedirlo, ¿verdad?
Claro,
para
exacto.
Pedir, oye, hay que pedirlo.
Así es. Además, también hay tarjetas regalos, si no me equivoco, ¿no? Y sí, podemos incorporarlo también allí en los regalitos de Navidad. Pues Aida, muchísimas gracias por hablar con nosotros y por presentarnos este centro, que estaremos encantados de probarlo. Yo especialmente, vamos, me tenéis allí fijo. Gracias.
Cuando quieras, gracias a ti, Mar.
I de seguida parlarem també dels problemes que actualment tenim pel que fa a l'edadisme. Encara, avui en dia, hi ha discriminació en qüestions d'edat. A partir dels 45 i 50 anys, això és una realitat. I després de la publicitat volem parlar amb una protagonista, una dona, que ho ha patit en primera persona.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
Lo que empieza con tu llamada.
Hola, buenos días.
Porque a usted, ¿qué le ha costado desprenderse?
Puede terminar de la forma más inesperada.
A mí no, a mi hijo que hoy tiene 45 años y cuando tenía 18 le compré un pantalón de baloncesto abierto a los laterales con broches y lo ha tenido hasta hace 2 años. Pero roído.
De lunes a viernes desde las 10.
Y ya un día se los tiré a escondidas porque yo ya no podía verlo.
Los fósforos en Herrera en COPE.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
L'edatisme o la discriminació per edat és encara un fet. Passa sobretot a partir dels 45-50 anys i en les dones és notable. Avui parlem amb una dona que ho ha patit en primera persona i que ara per fi explica ha pogut sortir del pou en el qual estava immersa. I ara volem parlar també d'un tema seriós, perquè un 53% de les empreses afirmen que existeix discriminació per edat a l'hora de contractar sèniors. Segons l'enquesta, el talent té edat 2024, feta per la Fundació Pimec. L'estudi detalla que els dos principals motius són, segons el 35% de les companyies participants, perquè es prefereix optar per perfils més joves, en percebre'ls més modelables i en un 27% pels sous elevats. L'anàlisi remarca que continua la dificultat d'incorporar majors de 55 anys, motiu percebut enguany per un 25% de les empreses respecte al 36% de l'any passat, i la iniciativa de la Fundació Pimec doncs preveu algunes mesures proposades pels empresaris, com per exemple ara el contracte especial per majors de 45 amb bonificacions creixents del 86% al 97%. Per tant, la discriminació per edat, l'edadisme, és un fet. Avui en dia passa, i passa sobretot també amb les dones, sobretot dones majors de 55 anys. Aquesta bretxa de gènere s'ha reduït en els últims anys, però encara persisteix, sobretot entre els 55 i els 64 anys. Nosaltres parlarem ara mateix amb la Carmen Buissan, que és una lluitadora perquè amb els seus 55 anys ha hagut de fer mans i mànigues per sortir del pou en el que va caure a l'etapa de la Covid. Ella mateixa ens explicarà la seva caiguda i com va sortir del pou en una edat tan complicada, als 55, als 56 anys, i va doncs poder tornar a treballar, i més encara en aquesta època de la Covid, on encara era molt més complicat. La Carmen tenia 56 anys, en aquella època era autònoma i prestava servei als hotels, un negoci que va patir molt doncs amb l'etapa Covid i es va quedar gairebé sense activitat. A més, és mare de tres fills, separada, i des de la Fundació PIMEC li han donat doncs, molt de suport per poder resistir. Carmen Buissant, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parles d'una època complicada, no?, de sortir d'aquest pou. Explica'ns una mica com va ser la caiguda, diguem, i com vas poder-te'n sortir amb 56 anys.
Doncs jo, abans del Covid, era autònoma i em dedicava a organitzar esdeveniments presencials. Lo qual, amb la Covid, tot es va cancel·lar i em vaig quedar sense feina. Durant la Covid vaig trampejar fent diferents coses, pensant que la cosa no duraria molt, però va durar una mica més del previst. El cas és que quan ja començava a arrencar tot, doncs, molts clients tenien por d'un altre cop de tornar a fer esdeveniments. Jo no estava molt segura de què volia fer, ja tenia una edat, dic, bueno, doncs, arrencar tornarà a ser difícil, em busco una altra feina, quina feina en aquesta edat, i estava bastant desorientada. Fins que vaig veure un anunci a la televisió parlant sobre la fundació de PIMEC, vaig trucar i vaig acabar parlant amb l'Helena Martínez i vam parlar que jo em sentia molt desorientada i molt perduda, sobretot què feia jo ara en aquesta edat. Torno a començar, què faig? Vam estar treballant molt, em van adjudicar un coach, ens vam agradar mútuament, jo volia que fos ell el meu coach, ell també va dir que em volia ajudar a mi, i va ser durant tot un any un procés d'acompanyament i de suport per decidir a veure com ho tornàvem a orientar. Vam decidir que tornaria a rellençar el meu negoci i durant aquest temps els que vaig aconseguir de part de PIMEC el que em van donar són eines per reforçar i afiançar un altre cop el meu negoci, enfocar-me i anar fent uns passos, un seguiment per tornar a arrencar. Ara em trobo que no només és que funciona superbé, bueno, jo treballo com a independent licensee per una empresa americana, o sigui, és com si fos una franquícia, sinó que no només que em va bé el meu negoci, sinó que bueno, em van promocionar per desenvolupar equip i buscar altres persones i que fessin el mateix que jo aquí a la regió de Barcelona.
I moltes portes tancades, per què?
Perquè estava massa formada per segons quines posicions, o els sous eren... els requisits eren de sènior, però els sous eren de júnior, o volia una persona que ja pogués informar que tingués un recorregut més llarg. Però sí, no hi havia opcions. Moltes feines aquestes de... Bueno, tu ves treballant i després ja et direm.
A més, ets mare separada i amb tres fills, una situació que complicaria encara molt més doncs, el fet de poder trobar feina, no?
És una cosa molt espanyola. La meva feina és molt internacional i és una cosa que jo no trobo quan estic viatjant a l'estranger. Em relaciono amb molta més gent de la meva edat i... L'experiència és un grau, es valora l'experiència i es valora molt els coneixements que tu has adquirit i les relacions que has anat fent durant la teva vida professional. És aquí a Espanya quan em trobo que es busca poder personal amb una mica, que no és tan important l'experiència com el sou, i és més fàcil contractar una persona més jove que tinguin menys exigències econòmiques i no valorar tant l'experiència que et pot portar aquella persona en aquell lloc de treball.
I Carmen, explica'ns quines són les principals conseqüències que pot tenir per una persona gran, per exemple, patir aquest tipus de discriminació d'una forma reiterada en la seva vida diària. Com pot repercutir tot això? Perquè estem parlant d'unes edats en què encara es pot treballar per molts anys, no?
Doncs, no sé, jo no diria depressió, però sí que en un estat... bastant depressiu, bastant de tristor, de molt perduda. Què faig amb la meva vida ara? Yeah. Tornar a arrencar, els clients no volen fer esdeveniments encara, la gent té por, busco una altra feina, jo només sé fer això, seré vàlida, molta inseguretat, molta el síndrome de l'impostor, seré capaç de fer una altra cosa diferent?
I creus que la societat sempre ha estat edadista? Que és un problema que s'ha agreujat amb el pas dels anys o que ja ho era de per si?
Bueno, depèn del que les empreses busquin. Si el que volen és estalvia en sous, pues sí, la gent jove és més barata. No sé, valoren més experiència o la part econòmica. S'ha de trobar l'espai, s'ha de trobar qui et valori. A mi ara em valoren per l'edat. La setmana passada un client em referia a un altre i vas dir, busca Karma para trabajar porque Karma salva vidas, en el sentit de que lo que necessites ella te lo va encontrar, i em definia com Karma salva vides.
Doncs Carmen Buissan, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos la teva història, i tant de bo aquest problema social que tenim a sobre se solucioni en algun moment i ja no es parli d'aquest edadisme, perquè encara hi ha molta feina als 56 anys i endavant. Així que gràcies per explicar-nos la teva història i parlar amb nosaltres sobre aquesta problemàtica.
Molt bé, gràcies. Adéu.
El projecte solidari Polsera Escandela compleix 10 anys superant els 4 milions d'euros de recaptació per investigar el càncer infantil. Actualment és un dels principals finançadors d'aquest àmbit de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dels més de 3 milions que s'hi inverteixen cada any, Polsera Escandela aporta una mitjana de 380.151 euros i fins ara ha contribuït, entre d'altres, a avançar en l'oncologia de precisió, en l'estudi dels tumors rabdoides i en millorar els processos de diagnòstic de la leucèmia. Però aquesta iniciativa va començar arran de la història d'una nena. La confecció de polseres la va iniciar una nena amb càncer, la Candela, una pacient de Sant Joan de Déu, diagnosticada de leucèmia l'any 2013, quan va començar a fer polseres amb nusos de macramé amb l'ajuda d'una voluntària. Durant la seva estada a l'hospital, va ensenyar la tècnica a dues amigues, a la Mariona i a la Daniela, que van decidir lliurar les polseres com a agraïment a les persones que fessin donatius per la recerca del càncer pediàtric, i aquella iniciativa va agafar tanta volada entre les famílies de la planta d'oncologia que aviat va despertar també l'interès d'entitats, escoles i residències que es van sumar a la confecció i a la venda solidària d'aquestes polseres. Nosaltres hem pogut parlar amb la mare de la Candela, la Maria Porres, que ens ha explicat com va sorgir tot plegat amb la magnífica col·laboració també dels Xipirons.
Mentre això passava, la Candela li va explicar als seus companys de planta que havien fet una colla molt xula, que es deien ells mateixos Xipirons. Eren nens de totes les edats, d'arreu de Catalunya i inclús de fora, i tots estaven ingressats en la planta d'oncomatologia de la vuitena de l'Hospital Sant Joan de Déu. I van ser ells els que realment van tindre la iniciativa i la força i el convenciment de que això podia ser útil, i així va començar tot.
I és ara, 10 anys després, quan l'Hospital Sant Joan de Déu ha presentat els resultats obtinguts amb aquesta iniciativa solidària. En 10 anys han recaptat més de 4 milions d'euros amb la venda de més d'un milió de polseres, i els diners obtinguts s'han destinat als equips d'investigació de Sant Joan de Déu, on s'ha finançat part del nou laboratori del Pediatric Cancer Center Barcelona, l'Hospital Vall d'Hebron i l'IRB Barcelona.
Els afectats per un càncer infantil sabem que són enfermetats minoritàries, i com a totes les enfermetats minoritàries aquí al nostre país i a tot arreu del món, no se destinen prou diners. Vamos, sempre tenen prioritat, per exemple, els càncers d'adults, que afecten a molts més. Només hi ha un nen malalt de càncer per cada 200 adults. No, per això hem de deixar que la recerca és l'única esperança de millorar, de conèixer millor i d'actuar millor i d'aprendre.
A més, actualment, les tres nenes impulsores de les polseres Candela són ja joves universitàries i han passat el relleu a una associació formada per més de 500 voluntaris arreu d'Espanya. Hem pogut parlar amb l'Emma Perrier, que és del Departament de Mecenatge de l'Hospital Sant Joan de Déu, i ens ha explicat on rau realment l'èxit d'aquesta iniciativa.
Ningú podia preveure que aquest projecte tindria aquesta evolució. Al final va començar com qualsevol altra iniciativa de manualitats que surt del cor d'una família amb ganes d'ajudar, però no t'imagines que uns anys després podria arribar a aquesta amplitud. No sé si hi ha un secret. El secret jo crec que és d'haver compartit des del principi. Des del principi és un projecte que es va contagiar d'habitació en habitació, arribar a moltes famílies. Jo crec que és aquesta xarxa que al final ha funcionat i que darrere sabien que hi havia un cas concret. No?
Tot i això, afirma, el càncer infantil encara es considera el gran oblidat de la indústria farmacèutica.
la inversió que representa la recerca en el càncer infantil és una inversió molt gran per un mercat que no, un mercat que no existeix darrere. Sí, sí. I doncs això no ajuda que hi hagi inversions de la indústria farmacèutica, com és el cas amb totes les altres malalties minoritàries. Eh?
Recordem que actualment a Espanya es diagnostiquen 1.200 casos nous cada any de càncer pediàtric. I ara volem parlar del Nadal, perquè si pensem en Nadal, és època de retrobaments, de dinars familiars, d'amics i també de grans moments compartits amb els nostres éssers estimats. Però no obstant això, per a milers de persones grans, és una època més aviat fosca i trista, on la soledat es fa més evident que mai. A Espanya, més de 2 milions de persones més grans de 65 anys viuen soles, i aquest és un factor que augmenta considerablement el risc de patir soledat no desitjada. Davant d'aquesta realitat, des de la Fundació Amics de la Gent Gran, han posat aquest any en marxa la campanya Encén el seu Nadal, amb l'objectiu de retornar la llum i la il·lusió a milers de persones grans. Sobre el tema, perquè ens expliqui aquesta campanya, en parlem avui amb el director de la Fundació, l'Albert Quilés. Albert, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal, com esteu?
Clar, la tasca que feu any rere any, però aquest any concretament amb aquesta campanya, és molt necessària, no?, sobretot per a aquesta gent gran, no?, que en moments tan bonics per altres, doncs ells ho passen especialment malament.
Exactament. Des de la Fundació Amics de la Gent Gran acompanyem a persones grans durant tot l'any, de fet, cada dia de l'any, però és veritat que hi ha èpoques de l'any més complexes, més difícils, on apareix la melangia, on apareixen els records, on per a aquestes persones, doncs, el fet que s'estigui apropant al Nadal és motiu, doncs, de dificultat, moltes vegades de tristesa, de fins i tot ansietat, no? Aleshores, volem, primer de tot, visibilitzar aquesta situació, explicar a la ciutadania que, malauradament, hi ha moltes persones grans que no estan esperant el Nadal amb il·lusió, sinó que l'estan esperant amb molta dificultat, no?, amb molt de patiment. Llavors, el que voldríem fer és canviar aquest Nadal i canviar la foscor per la llum, no?
Mm-hmm.
Canviar la tristesa per la companyia. I per això, doncs, organitzem tota una sèrie d'iniciatives durant tota aquesta setmana perquè les persones grans se sentin a gust, se sentin en companyia i puguin gaudir del Nadal i no el pateixin.
Mm-hmm. I quines són aquestes iniciatives? Què és el que fareu?
Doncs bàsicament, de fet, ja estem començant aquest mateix cap de setmana a organitzar tots els dinars de Nadal en tots els territoris en els que estem i, per tant, el que fem és convidar a totes les persones grans que acompanyem durant l'any a que puguin gaudir d'un àpat de Nadal en companyia. També el que estem fent és repartir cistelles de Nadal a totes les persones grans en els seus domicilis i a les residències. I també el que estem fent ja des de meitat del mes de novembre són activitats de socialització especial, és a dir, activitats, per exemple, doncs, de manualitats de Nadal, activitats, doncs, que són visites a mercats nadalencs, sortides culturals, passejos per veure les llums i la decoració del Nadal a totes les ciutats on estem. I són, doncs, moments on posem especial atenció perquè ens manifesten, no? Les persones grans ens manifesten, doncs, que s'apropa el Nadal i això, doncs, no els hi fa bé, no? I, per tant, volem canviar aquesta perspectiva i volem que tornin a gaudir el Nadal amb il·lusió, amb alegria i que puguem encendre, amb aquesta metàfora, un altre cop la llum, no? La llum de l'amistat, la llum de la companyia, perquè les persones grans estiguin a gust i ho visquin amb il·lusió i amb companyia.
Cada any hi ha més persones grans amb soledat no desitjada. Ha anat augmentant això amb el pas del temps?
Sí, de fet, des de la Fundació Amics de la Gent Gran hem observat que ja des de fa molts anys hi ha una demanda creixent de sol·licituds de persones grans que pateixen soledat no desitjada, i el que també hem pogut constatar després de la pandèmia, tota l'època de la postpandèmia, durant aquests gairebé 5 anys, és que les situacions són cada vegada més complexes. És a dir, hi ha situacions amb persones que ens expressen una major, fins i tot, angoixa, no? un major patiment. Llavors, això ens preocupa molt. Ens preocupa molt perquè considerem, des de la Fundació Amics de la Gent Gran, que hem de, entre tots i totes, com a societat, establir una societat en la que els lligams i en el que és les xarxes de proximitat tinguin molta importància, no? Reforçar-les. que realment aquelles persones que convivim en un mateix edifici, que convivim en un mateix barri, doncs que ens puguem conèixer, que puguem comunicar-nos i que estiguem molt atents, tots i totes, tinguem l'edat que tinguem, dels nostres veïns, de les persones properes, i molt especialment de les persones grans, no?, que tenen moltes vegades situacions de vulnerabilitat, situacions de dificultat, fins i tot a vegades situacions de falta de l'autonomia física, no? I que això fa que sigui molt difícil a vegades, doncs, que puguin fer coses per ells mateixos, no? Poder donar aquest suport, no? Perquè en tenen moltes ganes, ho necessiten, i és de justícia que no oblidem a les persones grans, que les tinguem ben presents i que continuïn tenint un paper rellevant a la nostra societat, que no quedin aparcats.
Això
és el que volem fer des de la campanya Encén el seu Nadal, i per això necessitem fons. Necessitem fons, i per això a la nostra pàgina web, amicsdelagentgran.org, poden trobar tota la informació de les iniciatives que estem desenvolupant i poden fer el seu donatiu, perquè realment necessitem aquests fons, necessitem recaptar 100.000 euros per poder fer front a tots aquests àpats, a tots aquests transports, a totes aquestes persones que estan coordinant que totes aquestes activitats funcionin, es desenvolupin, i també des d'aquí poder fer una crida, si em permeteu, a aquelles persones que vulguin sumar-se al projecte en forma de voluntariat. Perquè si cada vegada, com comentem, hi ha un increment de sol·licituds de persones grans que pateixen soledat, hem experimentat aquest any 2024 un estancament en el nombre de persones que volen fer voluntariat. Per tant, necessitem fons i persones que vulguin ser voluntàries. Ens agradaria molt que les persones que ens escoltessin s'animessin, doncs, a poder, doncs, compartir una amistat i estar en el projecte de la Fundació.
A més, precisament anava a parlar d'aquestes persones voluntàries, no?, perquè al final sense elles no seria possible poder acompanyar aquestes persones grans que tant ho necessiten. Al final la feina de les voluntàries és aquesta, no?, ajudar a les persones que tenen la soledat no desitjada, i es necessiten també voluntaris, no?, i gent bona que vulgui, doncs, ajudar en aquestes èpoques de l'any i fer feliç a aquesta persona gran que es troba sola. Clar, actualment t'anava a preguntar si hi ha voluntaris suficients. Em dius que no, però aquests anys suposo que haureu tingut molts voluntaris, no?, per poder fer aquestes tasques.
Sí, de fet, el nombre de persones ciutadanes que s'han adreçat a la Fundació Amics de la Gent Gran per fer voluntariat fins a la pandèmia o durant la pandèmia, doncs va ser també creixent, i estem profundament commoguts i agraïts, no?, d'aquesta mobilització de la ciutadania. Per part de la Fundació tenim una responsabilitat molt gran en poder formar, capacitar, en poder acompanyar totes aquestes persones voluntàries perquè puguin acompanyar al seu torn a totes les persones grans, no? Per això també demanem fons, perquè també necessitem, doncs, poder assegurar, tenir una assegurança de tot aquest voluntariat, poder-los formar, poder-los acompanyar, i per tant per això també necessitem aquests fons. Dit això, és dit que aquest any 2024, doncs estem veient, estem experimentant un estancament, és a dir, no estem podent acompanyar a totes les persones grans noves que fan sol·licitud per poder ser acompanyades, i sí que s'han adreçat persones ciutadanes a fer voluntariat a la Fundació Amics de la Gent Gran, però no les persones voluntàries suficients. Per això fem una crida des d'aquí, i ens poden trobar en el 93-207-6773, repeteixo, 93-207-6773. Els informarem de tot, els farem una sessió informativa amb un procés d'acollida perquè puguin fer voluntariat, perquè puguin experimentar el que és una amistat, no?, amb una persona gran. Des d'aquí, el nostre reconeixement a totes les persones que donen el seu temps, que fan voluntariat amb persones grans, són fonamentals. Per les persones grans són un vincle de confiança que els hi permet recuperar l'autoestima, que els hi permet recuperar la il·lusió. I gràcies també a les persones voluntàries, doncs, serem capaços d'encendre el Nadal de les persones grans. Per tant, necessitem persones que ens puguin oferir el seu temps, persones que ens puguin oferir els seus donatius, i entre tots sumem perquè les persones grans puguin viure el Nadal en companyia.
Exacte. Moltíssimes gràcies, Albert, per la feina que feu, per preocupar-vos per aquesta gent gran, perquè al final, si tot va bé, tots arribarem, no?, i volem estar de la millor manera possible, no? I gràcies a gent com vosaltres, que gràcies també, per exemple, a aquests voluntaris que durant aquests anys us han acompanyat, doncs heu pogut segurament fer una mica més feliç aquesta època de l'any els que més ho necessiten, així que mirar per ells és també mirar pel nostre futur. Si els ajudem,
exactament,
ens estarem ajudant també a nosaltres d'aquí
uns
anys. Exacte.
Ho hem de fer junts i juntes, exactament.
Doncs moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i tant de bo aquest any, aquest Nadal, hi hagi molts voluntaris aquí amb aquesta gent gran i tinguin aquesta llum encesa al Nadal. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Molt bones festes.
I en uns minuts parlarem de sentències judicials i de l'aprovació de la lectura fàcil per les persones que tenen algun tipus de discapacitat intel·lectual. Això és un pas endavant pels seus drets i perquè siguin iguals que la resta. Després de la publicitat, expliquem el tema.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Para hacer el bien.
¡Aleluya, aleluya!
Siempre es mejor.
¡Aleluya!
Hacerlo con alegría y celeridad.
¡Marta!
Este cura.
Que no se ha casado y va a tener un hijo.
Y Sor Citroën.
Antes de 15 días tengo al Carmen.
De otra vez.
El domingo a la 1:30 de la tarde.
De la iglesia no se echa nada.
Viva el cine español en 13.
Oye, cogemos un roscón para Reyes, ¿no? Los del Obrador del Corte Inglés son los mejores y artesanos. Yo prefiero el de nata, que está buenísima. Aunque los niños, ya sabes, del chocolate no le vas a sacar. Ah, y coge para mis padres el de trufa. Y uno sin relleno para tu madre, que luego se come el nuestro.
Feliz roscón de Reyes del Obrador del Corte Inglés. Este año con 35.000 euros en premios de viajes el Corte Inglés.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, a Mar Puerto.
Que les sentències judicials puguin ser enteses per tothom. Això és el que s'ha aprovat i el que s'ha aconseguit gràcies a la lectura fàcil de la que parlem ara mateix. I ara volem parlar d'un jutjat de Terrassa que ha començat a emetre resolucions judicials amb lectura fàcil per persones amb discapacitat intel·lectual. Som Fundació ha celebrat aquesta decisió perquè permet als afectats comprendre els documents i tenir més autonomia. Sobre el tema, perquè ens ho expliqui, parlem també amb l'Elisabet Serra, que és codirectora de l'Associació de Lectura Fàcil. Elisabet, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem d'un tipus d'adaptació que no només facilita la comprensió, sinó que també fomenta això, no? L'autonomia personal i els drets de cadascú de poder valdre's per si mateixos, no?
Això mateix. Quan la persona entén el que llegeix, i més en el cas d'una sentència o una resolució judicial, doncs la persona té la informació per poder doncs, decidir de manera autònoma, de manera doncs seguint, bueno, tenint la capacitat, no, de decidir, que és el que fins ara doncs no es contemplava pensant en persones amb discapacitat intel·lectual.
I com funciona? En quin moment això ha començat a posar-se en marxa? Com s'ha arribat fins aquí, fins a aconseguir doncs aquesta lectura fàcil?
Mira, aquest projecte concret, el de l'adaptació de resolucions judicials de lectura fàcil, és un encàrrec del, és un projecte, un encàrrec, diguem, sí, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, en què durant tot l'any hem ofert aquest servei des de l'Associació Lectura Fàcil per poder fer adaptacions de les resolucions judicials que ens vinguin de diversos tribunals de Catalunya perquè siguin fàcils de llegir i entendre per persones amb discapacitat.
I per les persones amb discapacitat això suposo que és doncs, un pas més guanyat, no? Suposo que ells mateixos doncs, ho deuen celebrar i us deuen donar a entendre a vosaltres, no, aquesta alegria de per fi doncs, tenir això, no?
Sí. Diem que el fet de poder entendre una documentació per prendre decisions, per tenir doncs, una vida autònoma, afecta tots els àmbits de la societat, no? I fins ara doncs les persones amb discapacitat en quedaven molt excloses. I la sentència és un àmbit molt important. Vull dir que s'està treballant en molts àmbits i hi ha molta feina a fer, però el de les sentències, l'àmbit judicial és on, bueno, és de, molt important, perquè hi ha doncs persones amb discapacitat afectades d'una banda o de l'altra, no? En una sentència, i poder entendre els seus drets i els seus deures és fonamental per poder doncs tenir una vida el més autònoma possible.
Exacte. En què consisteix aquesta lectura fàcil? Què és el que doncs té d'especial per tal de que ho puguin entendre bé d'aquesta manera?
Mira, quan parlem de lectura fàcil parlem d'unes pautes que tenen a veure amb el contingut, el llenguatge i la forma, que es poden aplicar a qualsevol tipus de textos perquè per fer que aquests textos doncs siguin més fàcils de llegir i entendre per persones amb dificultats lectores, però al final són vàlids per tothom. Treballem unes frases molt més simplificades, evitant subordinades, mantenint l'ordre convencional, subjecte, verb, complement, frases més curtes de l'habitual, amb vocabulari més senzill, i quan hi ha una paraula que s'ha de definir perquè per context queda, doncs no queda clar, o paraules tan específiques, no, de terminologia legal, com és aquest cas amb les sentències, doncs porten les definicions al marge i s'utilitzen paraules a vegades que s'han, doncs, que són més complexes, però es defineixen, s'expliquen d'una manera planera perquè la persona les entengui. I llavors ja tot el destaquem negretes quan la paraula és important, les línies són molt més curtes, la pàgina també té molt més espai en blanc, l'interlineat, el tipus de lletra és més gran, hi ha el suport també de pictogrames, per tant, tot plegat, quan veus una sentència original, que ja d'entrada a nivell formal, no? És molt atapeïda, a part del vocabulari complex, et cau de les mans, no? I ens costa de llegir-la, entendre-la, doncs amb un document de lectura fàcil t'entria per la... és molt més visual, no?, perquè tens tot aquest tractament de contingut, de llenguatge i de forma.
Clar, té un disseny especial, oi?
Sí, sí. Les línies són molt curtes, hi ha molt de marge blanc, la tipografia és molt més gran, vull dir, hi ha tot un... aquests glosaris al costat, no?, que també t'ajuden a entendre el vocabulari, ho plantegem amb preguntes i respostes, de manera doncs que la persona a qui s'adreça aquesta sentència, quines preguntes es planteja? Doncs nosaltres les plantegem i les responem. I d'aquesta manera doncs és un document molt més amigable, molt més fàcil de llegir i d'entendre.
Mm-hmm. Doncs un pas més cap a aquesta inclusió social amb les persones que tenen alguna discapacitat intel·lectual. Un pas més, no?, guanyat en aquest cas i tan necessari. Elisabet Serra, codirectora de l'Associació Lectura Fàcil, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos doncs aquest pas endavant en aquesta sentència, resolucions judicials per a aquestes persones. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per fer-ne difusió.
I ara volem parlar dels Bizums, perquè el sistema de pagament per Bizum va arribar al nostre país l'any 2016 i amb el pas del temps s'ha consolidat fins al punt que milions de persones l'utilitzen per pagar tant petites com grans compres a l'instant. Segons la seva pàgina web oficial, actualment Bizum té més de 27,6 milions d'usuaris actius i la rapidesa i facilitat d'aquestes operacions fa que es promocioni a internet destacant la seva seguretat, ja que està recolzada pels principals bancs espanyols. Però, com amb tot, el creixent èxit de Bizum també ha cridat l'atenció dels estafadors que s'aprofiten de la seva popularitat per obtenir rèdits. Ara, la Policia Nacional està advertint de l'existència del Bizum invers, una nova estafa. Es tracta d'una tècnica emprada per aquests delinqüents per enganyar l'usuari. Mentre la persona creu que rebrà una quantitat de diners, en realitat està acceptant el cobrament d'una suma determinada. Els ciberdelinqüents aconsegueixen el teu número de telèfon i t'envien una sol·licitud de pagament per Bizum. Et demanen que enviïs diners, per la qual cosa has d'autoritzar una operació. Si no es llegeix amb atenció, pots caure, doncs, en aquest frau. Sobre això, precisament, ha alertat la Policia Nacional a través del seu compte de TikTok, on avisen a la ciutadania d'algunes d'aquestes últimes estafes més habituals. Si recibes un Bizum, el banco no te pide ninguna confirmación. Directamente te ingresan el dinero en tu cuenta. Ahora bien, si tu banco te pide que aceptes algo, sospecha. Puede que estés siendo víctima de la estafa del Bizum inverso.
Parlen de l'anomenat Bizum invers, segons el qual arriba al nostre mòbil una notificació de pagament i moltes vegades no llegir amb atenció pot comportar que fem un pagament innecessari.
Los ciberdelincuentes obtienen tu número y te solicitan que envíes dinero. De ahí viene que tengas que autorizar la operación. Si no te fijas, en unos segundos habrás aceptado y el dinero saldrá de tu cuenta. Para que esto no pase, lee con atención cualquier mensaje bancario y ante la duda, no aceptes.
Per dur a terme aquestes estafes, els estafadors utilitzen diverses estratègies i es fan passar per compradors, venedors, persones conegudes, etc. En aquest tipus de situacions és recomanable posar-se en contacte amb el banc per assegurar-nos de si es tracta d'un frau o d'una sol·licitud real i, sobretot, com diuen, llegir amb molta cura el missatge de la notificació per entendre si es tracta d'un enviament o d'una sol·licitud de diners. Cal destacar, a més, que en rebre diners no es requereix cap mena de confirmació bancària amb codi. En canvi, quan et sol·liciten diners, llavors sí. La Fira de Santa Llúcia ja ha començat aquest any, però ho ha fet una mica més tard que el Nadal passat, que va ser més llarga. Mentre que el 2023 les parades van obrir el 24 de novembre, aquest any han apujat la persiana 5 dies després, el dia 29. Tot i això, els comerciants han encarat la fira amb optimisme. Fins al 23 de desembre, la fira acull fins a 215 parades de productes nadalencs de tot tipus a l'Avinguda de la Catedral. Aquest any han passadissos més amples i 15 arbres de Nadal il·luminats al llarg del recinte i l'horari per tots els dies laborables i festius serà de 10 a 9 de la nit. Es tracta de la fira nadalenca més antiga del món, amb 238 anys, i d'aquí la història de que la majoria de paradistes portin tota la vida paradetes que han passat de generació en generació i que han contagiat la màgia del Nadal de pares a fills. Nosaltres ens hem desplaçat fins allà per parlar amb alguns d'aquests paradistes per saber com porten l'estrena i també els canvis d'enguany. A més, tots tenen històries apassionants. De fet, el marit de la Maria del Carme, de la parada número 5-6 de figures, explica la trajectòria que han tingut al llarg de tota la seva vida.
El que representa la fira, que en diem nosaltres més curta, perquè si ha de venir públic, vindrà igualment. El ser més llarga depèn de com coincideixen les festes de cara als permisos per l'Ajuntament, etc. Però per nosaltres no hi ha problema. El muntatge ho portem tan introduït ja que ja és normal. Després de 50 i pico d'anys, jo, la mestressa, que és la titular, hi va néixer. Nosaltres fem la figura tradicional de pessebre, feta de fang, el que en diuen arcilla de moldear, i els complements fets amb suro, fusta, etc. Tot això està fet a casa. No està comprat ni fabricat ni res. Només la matèria prima que utilitzem i la remés pues, són les mans. Ella hi va néixer amb els seus pares, la família, i per tradició anem mantenint-se. Jo m'hi vaig incorporar més tard.
Els comerciants afirmen que enguany estan tenint poques afectacions pel canvi de calendari i que les previsions són bones. Albert de l'Ofeu, artesà del Pessebre i president també de la Fira, fa una radiografia general d'aquest any 2024.
No, en principi, aviam, l'any que és més curta, doncs tens un cap de setmana de menys. Normalment es reparteix bastant. Això ve degut, la família ha començat abans aquest any. Nosaltres vam decidir fa molts anys començar l'últim divendres de novembre, amb el que un any la fira és més curta i l'altre és més llarga. Els dies de muntar tots ens falten hores, falten els nervis, perquè bueno, sempre anem fent carreres, però bueno, és el de cada any. La Fira de Santa Llúcia, afortunadament, jo n'he fet moltes arreu de Catalunya i és la que tira amb més força, amb molta diferència. És difícil aquí de calcular o de tenir previsions, però nosaltres sempre esperem una bona acollida i aquest any se concentrarà més perquè hi ha menys dies festius, el pont cau són 3 dies, altres anys hi ha quasi 10 dies, quan cau 6 i 8, dimarts i dijous tens 10 dies de molta gent, aquests doncs els caps de setmana que hi ha seran més concentrats i també probablement es vendrà més entre setmana. El caganer és la figura més mediàtica, però el que més es ven, doncs, són els naixements, el que és el pessebre, que és per on comença la majoria de gent. Després hi haurà gent que vindrà a buscar l'arbre, que vindrà a buscar els complements de verd, vull dir, bueno, també tenim complements de, a part d'artesans, d'artesania, de regal, d'objecte de regal, vull dir que a la fira tenim una miqueta de tot.
I hi ha parades dedicades a la venda d'arbres nadalencs, guarniments, figures pel pessebre i també una àmplia oferta gastronòmica. Des d'aquest cap de setmana, els més previsors ja poden comprar arbres nadalencs, guarniments, com també dèiem, figures pel pessebre o gaudir d'una àmplia oferta i productes artesans, tot després de que la tendència dels darrers anys hagi estat avançar la data d'inauguració fins a ser-hi present un mes abans de Nadal. Entre els paradistes, com heu anat escoltant, hi ha opinions de tot tipus, des dels qui asseguren que els visitants s'esperen a més endavant per comprar o els que expliquen que estan satisfets amb aquestes vendes. Però parlant de decoració, la Maria Estrella, que treballa en una d'aquestes paradetes de guarniments nadalencs amb la seva mare, explica que a la gent li agrada molt decorar, però que anys enrere sí que és cert que es venia una mica més.
Antigament es venia molt més, però ara sí que va sortint, cada vegada va sortint més.
I el canvi de calendari, que comença una mica més tard aquest any la fira, us afecta?
Bueno, suposo que algú afectarà, però no crec. Jo crec que la gent, si sap que comencem una mica més tard, pues vindrà més tard.
I ja està, no?
I ja està. Jo porto 35 anys fent la fira. I la meva mare porta pues, tota la vida, perquè era petitona quan el seu pare, la seva mare, feia l'electricitat de la fira.
Ve de família?
Ve de família, sí.
I t'agrada seguir aquesta tradició de família?
Pues sí, la veritat és que sí que m'agrada.
També, no sé si tens fill o no.
Sí, tinc fills i tinc net i tot això, però al nen li encanta vindre.
Li encanta.
Sí, als meus fills no tant.
I a casa vostra el Nadal deu ser increïble, no?
Bueno, no te creguis. Molta fira, però a casa poca cosa.
Poca cosa, ja esteu farts de tenir...
Sí, de tanta coseta, sí.
Com és habitual, les parades més nombroses són les del sector de pessebres i figures tradicionals. També trobem parades de productes per regalar, artesania o d'altres dedicades a la venda de bets i plantes de Nadal. I nou sector també, com anomenàvem abans, de l'alimentació. S'hi poden trobar embotits, formatges, castanyes, xurreries i llaminadures, entre altres productes. Però nosaltres hem volgut parlar amb l'Edurne Costa de la parada d'artesania Pessebres Costa, tota una generació també dedicada a aquestes figures de Nadal, on fins i tot el seu pare, que és el cap, podem dir, de la parada, l'assigna per tots aquells clients que venen a comprar-li. Això és el que ens ha explicat.
Jo soc tercera generació, aleshores aquí ja faig una miquetona de història, però el meu pare i el meu tiet, amb 7 i 9 anys, l'avi va dir, es té que menjar a casa, a treballar, i amb un carretó venien cada dia des de la Ronda Sant Pau a muntar i desmuntar. Mon pare, en pla, amb 7 anys, doncs anava demanant pas, era un nen i nou el meu tiet, goita. I fins i tot a l'Instagram surt la història del meu tiet, que ara ja no està, les artesanies que fèiem d'artesans que malauradament queden pocs.
Queden pocs, però en el teu cas, de la família, no? Has agafat el relleu de tota la família. I t'agrada fer això? Continues? No sé quants anys portes tu fent això.
Ui, des de petita, clar.
Ja potser no és ni una feina, no?
No, per mi és un plaer. Jo, per mi és màgic, això. Per mi són unes vacances entre cometes. Nosaltres no, jo no visc d'això. Jo visc d'una altra cosa, no de la Fira Santa Llúcia. Però si jo no vinc un any, això es perd. Tindria que passar alguna cosa, podries demanar una excedència, però no és aquest el cas. És a dir, aleshores, clar, a fer la fira i que vingui el relleu, que tinc bessons i que segueixin a les costa.
Em sembla que els agrada o no?
Sí, els agrada.
Els agrada. I què és el que veneu?
Artesania de suro. Suro.
I ho feu vosaltres, sí. A casa vostra, suposo,
sí, ratets, perquè ja et dic que ens dediquem a una altra cosa.
I com porteu el canvi del pas del temps, no?
Bueno, hi ha una mica el tema de l'internet, bueno, comprar-se online, tot aquest tema fa mal. Totes les grans comerços també fan mal, no? A lo que és la Fira Santa Llúcia. La Fira Santa Llúcia és una tradició. Anem a fer un passeig a la fira. Anem a fer tradició, que no hem anat. Fan el passeig i marxen. Si tothom vingués i comprés una cosa, no anava a la meva parada. Els que estem aquí, doncs una altra gaicanteria que es diu, no? Però no, és a dir, però passa és que, bueno, jo mi coita com estic decorant, ara no ho estan veient els que escolten, jo estic decorant la meva parada, perquè la meva parada és màgica, de pessebre es costa, i bueno, doncs amb els nens que segueixin i pugin, i em venen clients que no estaven casats, s'han casat, han tingut fills, els fills ja són grans, i això fa il·lusió.
I ja us coneixeu, fins i tot.
Sí, abraçades, em venen i abraçades, i és molt xulo, és molt xulo.
I a mi em fan firmar.
Sí, fins i tot.
El que fem, sí.
Imagina't.
Jo ja els dic, si és car, si te'l regalo jo, o el galliner, o el que sigui, no? Jo et cobraré la firma només. Contents, eh? Sí, tothom som contents, sí.
A casa vostra, el Nadal, es deu viure d'una manera espectacular.
Has fet un bingo, perquè estem esgotats al Nadal.
Hosti, no arribem.
Home, és un mes que nosaltres aquí és tot el dia. Arriba Nadal i bé, sí, jo els meus bessons els he deixat parat al pessebre ja, perquè em diuen, mama, el pessebre després què? És a dir, però bueno, no, ja està tot fet, ja està, ells ja tenen el seu pessebre, tot maco, ja està, ells ja guarniran i faran i ja està, i quan acaba el 23, és que acabem el 23, 24, ja estem...
I ja estem cansats de veure tantes coses de Nadal.
Ni menjar, esgotats i fred i desmuntar, organitzar.
Bueno, però aquests dies segur que aquí seran màgics i
la meva parada és màgica.
I tant que sí. Doncs moltes gràcies per explicar-nos la vostra història.
A vosaltres.
I gràcies a tots els que han participat. Ara toca, sobretot, gaudir de la Fira de Santa Llúcia tots aquests dies que tenim per endavant, que com és més curta, l'hem d'aprofitar molt més. I ara parlem de que prop de 4.000 veïns del barri de la Florida de l'Hospitalet de Llobregat participaran a un estudi que es diu Cord Impact, que és una macrorecerca amb la qual s'analitzarà la salut de 200.000 participants durant 20 anys per poder determinar l'origen de les malalties comunes. La mostra de l'Hospitalet la formaran veïns d'entre uns 16 i uns 79 anys aproximadament, que hauran estat preseleccionats pel seu centre d'atenció primària i, si accepten participar, cada 5 anys els faran un seguiment mèdic específic per poder avaluar sistemàticament les dades amb una visió conjunta a nivell del barri, però també en comparació amb altres territoris analitzats. Sobre el tema, perquè ens expliqui una mica com ho faran tot plegat, en parlem amb la Marina Esquerrà, que és coordinadora tècnica del projecte aquí a Catalunya. Marina, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, parlem d'un estudi realment que comporta doncs moltíssima feina, no? Perquè es tracta d'avaluar a moltíssima gent amb edats molt diverses, no? I tot això amb un mateix objectiu, que és descobrir d'on surten aquestes malalties comunes i si té alguna cosa a veure al barri i la gent que hi viu allà, no?
Sí, és un projecte molt complex i molt ambiciós, però tenim un gran desplegament a Catalunya. D'aquests 200.000 de l'estat espanyol aportarà 24.000 participants. Estan repartits en 6 centres, 6 nodes, i justament ara estem parlant del node Florida, que, com bé has explicat, reclutarà 4.000 participants.
I com és que s'ha decidit fer això en aquest barri, en el barri de la Florida de l'Hospitalet?
És un projecte que participa en totes les comunitats i ciutats autònomes. Llavors, a Catalunya ens van tocar 6 centres, 6 nodes, i ens van demanar que busquéssim 4 centres urbans i 2 de rurals, i vam distribuir-ho arreu del territori. Així que tenim els 4 rurals i també intentant buscar diferents zones, que són la Florida, la zona del Baix Francolí, i també intentant buscar diferents zones, que són la Florida, la zona del Baix Francolí, Manresa i Lleida, i després en tenim 2 de rurals, que són a Terres de l'Ebre i a Sant Fost de Capçanteles. Llavors, Florida forma part d'aquests nodes urbans, que el que volen és representar la població que està a l'àrea metropolitana de Barcelona.
I quins aspectes són els que es tindran en compte, que s'estudiaran? Perquè, clar, parlem de que
es vol determinar l'origen d'aquestes malalties comunes. De quines malalties parlem i de quins riscos en la salut parlem, per exemple?
En si, el projecte el que vol és saber i tenir com una radiografia de quin és l'estat de salut de la població espanyola, per saber cap on estan, cap com estan malaltint la gent. Estem parlant de malalties que trobem en el nostre dia a dia, però realment o les més comunes, com poden ser hipertensió, problemes cardiovasculars o diabetes, d'aquest tipus de malalties que tots ens sentim a parlar, però realment aquest projecte permetrà estudiar malalties que vagin sortint durant aquests 20 anys i que potser ara no són les més prevalents, però que agafaran força. Mm-hmm. O sigui, realment és per estudiar les comunes i totes les altres que vindran.
Clar. I tot això amb una franja d'edat molt àmplia, suposo, per veure aquest procés, no?, de quines són les que es van desenvolupant d'entre 16 i 79 anys, oi?
Sí, sí. Un estudi de cohorts el que pretén és això, agafar un volum de gent, en aquest cas entre 16 i 79 anys, i seguir-los durant un temps. Per això ens és molt interessant, perquè nosaltres tot el seguit de proves que fem ara a primera visita, la intenció és que repeteixin cada 5 anys per veure com està evolucionant la salut de la població.
I hi ha molta gent ja que s'ha apuntat per participar-hi, perquè, clar, parlem d'un procés llarg, no?, i doncs que en aquest cas s'ha de ser responsable, no?, s'ha de sacrificar també una part de la teva vida per poder participar en això. Heu trobat realment gent que vulgui donar resposta a aquest estudi?
Sí, sí, la veritat és que estem molt contents, perquè la resposta de la població està anant molt i molt bé. Nosaltres demanem que vinguin en el nostre node 3 dies, el primer dia per fer un seguit de proves, per explicar-li també tot el de què va l'estudi més en detall i per explicar el consentiment informat, i si accedeixen a participar se'ls fan les primeres proves, el segon dia se'ls fan analítiques i el tercer ja s'acaba de fer les proves, però realment a Catalunya ja tenim més de 1.100 participants i el node de Florida més de ja 160, tenint en compte que vam començar el juliol. Estem molt i molt contents, així que sí, sí, la població s'està abocant amb molt d'interès.
Que bé. I amb els resultats, què és el que preteneu fer?
El que es pretén en l'estudi és crear com aquesta gran base de dades que reculli quin és l'estat de salut de totes aquestes persones. Volem recollir totes les dades i ja a partir d'aquí el que es farà és donar-les als investigadors que estiguin interessats perquè puguin fer els estudis que trobin interessants en aquest moment.
Uh-huh. Poder impulsar, imagino, solucions mèdiques, no, tractaments en el cas de que fossin necessaris, i donar doncs aquesta resposta a la gent amb aquestes malalties comunes, oi?
Sí, sí. De fet, sí, és la base de tot és això, tenir una idea de com està la població i créixer cap a la medicina preventiva, perquè si nosaltres podem veure quins són els biomarcadors que ja es començaven a veure abans que es desenvolupés la malaltia, podem intentar prevenir i no d'arribar tard, i després també de manera indirecta aconseguirem medicina personalitzada.
Exacte. Això s'havia fet ja alguna vegada, un estudi d'aquests o semblant almenys?
Altres països com el Regne Unit, França, Alemanya, sí que tenien ja les seves cohorts, però ara Espanya ja té a través d'un finançament de fons públics perquè tot aquest projecte és de l'Institut Carlos III, tot i que aquí a Catalunya està en mans de l'IDIAP Jordi Goligorina, que és un institut d'atenció primària. Doncs a través d'aquests fons públics de l'Institut Carlos III i també amb ajuts europeus s'ha pogut desenvolupar i donar terme a l'estat espanyol.
Mm-hmm. Doncs moltes gràcies, Marina Esquerra, coordinadora tècnica del projecte, per parlar amb nosaltres i donar-nos doncs aquestes pautes, no?, de què és el que faran a partir d'ara en el barri de la Florida tots aquests veïns, prop de 4.000 veïns. En total, moltes gràcies per parlar amb nosaltres, explicar-nos-ho, i tant de bo els resultats ajudin, com deies, a aquesta, la que és la base del projecte, que és poder impulsar solucions mèdiques. Gràcies.
Moltes gràcies.
I d'aquí no res, continuem per parlar també dels conserges de luxe. Qui són i com es pot treballar d'això? On es troben? Doncs avui volem parlar d'aquesta feina tan desconeguda per molts.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
I si este año te toca a ti?
En directo, yo estaba escuchándolo de fondo.
Escucha este lunes el sorteo del niño.
Desde las 12 en Herrera en COPE.
En Sephora se lo ponemos fácil a los Reyes Magos. Nuestra mejor selección de regalos de belleza con descuentos de hasta un 25%. Y si no te decides, nuestra tarjeta regalo es la idea perfecta para acertar siempre. Visita nuestras tiendas, entra en Sephora.es y recoge tu pedido en tan solo 2 horas.
We belong to something beautiful. Sephora.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Si hi ha una feina en la que cada dia és diferent i on cada dia has d'afrontar un nou repte, aquesta és la feina de ser conserge de luxe. Avui volem explicar de què es tracta. Y ahora queremos hablar de los conserjes, porque ¿qué es ser un conserje? Ángel Massa, conserje durante 47 años y el mejor conserje de hotel del mundo, decía que el éxito de un hotel se basa en un 75% en el conserje. Y hoy, precisamente, queremos hablar de qué es ser un conserje, en qué consiste y cómo se puede llegar hasta ahí. Hoy hablamos sobre el tema con el presidente de las Llaves de Oro de España, Borja. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Omar.
Claro. Claro, ¿el éxito de un hotel realmente se basa en eso, en el conserje? ¿Es tan importante su figura?
Bueno, realmente el conserje como tal es una profesión, digamos, que solamente se da en los hoteles, digamos, de 5 estrellas normalmente, porque es un mostrador independiente de la recepción y básicamente nos dedicamos a cuidar al cliente, cualquier tipo de petición, cualquier necesidad que pueda tener este perfil de cliente. Entonces sí que es verdad que marca mucho la diferencia ese servicio personalizado.
¿Y qué es ser un conserje? ¿En qué consiste este trabajo?
Bueno, pues es una profesión realmente que comenzó en Francia. De hecho, la nomenclatura que se utiliza a nivel internacional es concierge, que es conserje en francés. Y básicamente, ¿no?, pues nos llaman conseguidores, nos llaman prescriptores de nuestra ciudad, de nuestros destinos. Básicamente nos encargamos de, pues eso, desde la petición más sencilla, que es enséñame en un mapa por dónde puedo pasear por la ciudad, hasta peticiones muchísimo más complicadas, pues de organizar itinerarios, de reservar guías, cerrar boutiques, cerrar museos para visitas privadas, aviones privados o, bueno, cualquier tipo de reserva, ya sean restaurantes, de entradas para el fútbol, la ópera. Bueno, pues cualquier cosa que un perfil de cliente con un nivel de exigencia muy alto, que se aloja en los hoteles más importantes del mundo, porque somos una asociación a nivel mundial, Le Clé d'Or, se llama Las Llaves de Oro, pues pueda tener cuando va un destino, ¿no?
Entonces, claro, hablamos de clientes ricos, ¿no?, con dinero, con poder, en este caso, ¿no?, que contactan con vosotros para que hagáis, pues, estos recados, ¿no?, podemos decir.
Sí, efectivamente. De hecho, los hoteles como el mío, mi hotel es el Mandarin Oriental Ritz Madrid, tenemos un equipo de conserjes grande. Yo tengo la suerte de contar con un equipo muy grande, tengo 10 conserjes, pero luego pues todo lo que es la parte de equipaje, de motos de equipaje, porteros, etcétera, porque nos encargamos paralelamente a la recepción pues de recibir a los clientes y cuidarles. Y efectivamente ellos se contactan mucho antes, ellos no, muchas veces son sus asistentes, ¿no?, o agencias de viaje paralelas, te contactan mucho antes pues vía email o telefónica. Hoy en día se utiliza el WhatsApp también mucho, ¿no?, porque hay que adaptarse a nuevas tecnologías, pues para pedirte precisamente que les organices 4 días que van a estar en tu ciudad, o incluso que les organices pues un itinerario porque van a estar en varias partes de tu país, con reservas, con guías, con todo tipo de experiencias, sobre todo, que las trabajamos mucho, experiencias exclusivas.
Porque normalmente el tipo de cliente es ese, ¿no? El tipo de cliente es alguien que tenga dinero y con cierto poder, ¿no?, para poder hacer todo eso, ¿no?
Sin lugar a dudas. De hecho, además, pues yo, por ejemplo, cuando viajo con mi familia, pues me alojo en hoteles en los que pues el mismo recepcionista te puede dar un mapa, te puede recomendar dónde pasear, pero el perfil de cliente que se aloja en los grandes hoteles donde trabajamos los conserjes es un cliente que tiene unas expectativas muy grandes, tiene unas necesidades y necesita pues precisamente una figura como la nuestra, que estamos muy conectados en nuestra ciudad, que tenemos los contactos para conseguir cosas que a lo mejor otras personas no consiguen, ¿no? Pues llámese pues desde restaurantes que están completos, que nos conseguimos la mesa, hasta pues eso, cerrar una boutique porque quieren ir de shopping pero ellos solos, o un museo, bueno, cosas más complicadas que ese perfil de cliente sabe que solamente los conserjes de los hoteles podemos conseguir, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuál ha sido, por ejemplo, desde tu vida profesional, no, desde tu trayectoria profesional, cuál ha sido quizás el encargo más complicado o más curioso que has tenido que realizar?
Bueno, pues yo llevo muchos años en esto, entonces, no solo he trabajado como conserje, he trabajado en diversos puestos del hotel, pero bueno, hemos visto muchas cosas, ¿no? Pero bueno, pues te puedo contar cualquiera de los ejemplos. Por ejemplo, hubo una vez un jeque árabe que la tarde antes de marcharse se dio cuenta que no había comprado un regalo para su mujer. Y nos llamó cuando pues eran, no sé, las 7 o las 8 de la tarde, diciendo que necesitaba al día siguiente, antes de que su vuelo saliera, era un avión privado pero estaba programado temprano, necesitaba al director de una joyería muy famosa de aquí de Madrid, con varios modelos para elegir uno y llevárselo, ¿no? Y entonces, bueno, pues tuvimos que empezar pues esa tarea que a veces tenemos los consejeros, de ir llamando a contactos hasta que conseguimos estar con el director de la joyería, y al día siguiente a las 9 de la mañana, antes de cambiar la joyería y todo, estaba aquí con varios modelos y se llevó uno de los modelos, bueno, al final dos de los modelos más famosos, ¿no? Bueno, pues ese tipo de peticiones suceden más a menudo de lo que la gente cree, ¿no?
¿Y hay alguna vez en la que no se haya conseguido lo que pedían?
Vamos a ver, nosotros tenemos un lema que dice que el no no existe, porque siempre existe una alternativa. Es verdad que cuando llega un cliente y te pide pues un sábado por la noche y quiere cenar en un 2 o 3 estrellas Michelin, pues por mucho que quieras no decirle no, pues es evidente que va a ser casi imposible que lo consigas, pero siempre existe una alternativa, ¿no? Entonces nos movemos en eso, siempre se intenta. Yo a mi equipo, cuando les formamos, decimos, aunque te pidan algo que sepas literalmente que va a ser imposible, lo intentas, llamas al sitio, intentas gestionar esa petición, pero si ves que no se puede, como es lo más normal, pues le das alternativa, porque por suerte en nuestras ciudades, en Barcelona, Madrid, hay muchos restaurantes magníficos o muchos teatros magníficos alternativos al que te están pidiendo, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuál es la formación para llegar a ser conserje? Ahora hablabas del equipo que tienes, ¿no? Supongo que en los grandes hoteles como este en el que tú estás hay un gran equipo de conserjes, pero ¿cuál es el perfil que debe tener alguien que quiere ser conserje? ¿Tiene que tener ya de entrada muchos contactos, alguna formación específica?
Bueno, pues es curioso, Marque, con el paso del tiempo, digamos, yo cuando empecé hace 25 años mi carrera, los conserjes realmente eran los mozos de equipaje y botones más espabilados, que pasaban al mostrador y empezaban a atender a los clientes, y ya el más espabilado de todos llegaba a ser el jefe de conserjería, ¿no? Sin embargo, ahora yo, por ejemplo, cuando tengo puestos vacantes y hago entrevistas, el perfil es muy diferente. Buscamos gente que, primero, que tenga habilidades tecnológicas, porque manejamos muchísimos sistemas hoy en día, ¿no? Luego tiene que tener una formación pues o bien en turismo, en dirección hotelera, o si no, relaciona pues con arte, historia del arte, etcétera, porque tenemos que tener un conocimiento muy amplio de nuestra ciudad, pero también de cultura general. Y luego, por supuesto, como bien dices, idiomas es fundamental, un mínimo hablar, aparte de tu idioma natal, dos idiomas bien, pero cuantos más mejor, evidentemente. Y bueno, experiencia previa también, por lo menos cara al cliente o en el sector hotelero, ¿no? Pero es verdad que la profesión nuestra más bien es lo que yo, por lo menos, la prioridad que doy muchas veces es la actitud, no más que las aptitudes, porque al final un concierge tiene que ser una persona con don de gentes, tiene que ser un poquito friki, que le guste mucho, ¿no? Porque estamos continuamente investigando en nuestra ciudad cuál es la nueva exposición, cuál es el nuevo restaurante, el nuevo bar que ha abierto, o el nuevo museo, ¿no? O nuevo musical. Entonces necesitas esa energía, que a lo mejor hoy es muy respetable, que en otras posiciones igual no es tan necesaria.
Claro, claro, y los años de experiencia aquí supongo que juegan un papel fundamental, ¿no? ¿Hay gente joven trabajando de conserjes?
Sí, de hecho, vamos, tenemos la gran suerte, digamos que Lecledo, como te decía, que es una asociación internacional, somos casi 4.000 miembros en todo el mundo, ¿no? Tenemos a la asociación de conserjes, de concierge a nivel mundial, y aquí en España somos unos 150, pero cada vez hay más gente joven incorporándose y sobre todo también cada vez hay más mujeres. Estamos ya no en la paridad, pero prácticamente cuando empecé era absolutamente impensable, no me preguntes por qué, que las mujeres trabajaran en un puesto como el nuestro, ¿no? Y es verdad que hoy en día el perfil, lógicamente, como te decía, necesita mucho conocimiento tecnológico, porque el cliente, pues a lo mejor está sentado en el lobby enfrente tuyo, te está viendo, pero no quiere hablar contigo, quiere WhatsAppear, ¿no? Y bueno, pues esto también es una necesidad, ¿no? El actualizarse.
Y ahora, Borja, por ejemplo, claro, cada día imagino que tendréis nuevos retos por delante, nuevos pedidos, ¿no? O encargos, ¿no? Como decís, para poder satisfacer las necesidades de estos clientes. Hoy mismo, por ejemplo, o esta semana, ¿qué tenéis que hacer? ¿Hay alguna cosa así, algún pedido o alguna exigencia de estas que se esté complicando? ¿Hay algo que llame la atención o no?
Pues bueno, a ver, es que entonces necesitaremos 3 horas de entrevista, porque si te cuento esta semana lo que tenemos, no, la verdad que a mí esta profesión precisamente me conquistó. Yo trabajé mucho tiempo en recepción, en ventas, en diferentes departamentos del hotel, porque a mí me gusta el hotel, pero es verdad que esta profesión me conquistó precisamente porque cada día
es diferente.
Es un mundo nuevo, claro. Es un reto nuevo y peticiones nuevas. O sea, esta semana, por ejemplo, pues ayer aquí en mi hotel con mi equipo organizamos una visita a un cliente que quería ir a un secadero de jamones, y tenemos que organizar toda la visita con el traslado, con guías, con abrir el secadero y que ellos nos enseñaran una familia. Mañana, creo que es lo pasado, tenemos un cliente que necesita un helicóptero porque tiene que hacer un vuelo a otra zona de España para una reunión. Bueno, a ver, son peticiones que son curiosas, o luego están las peticiones pues de a lo mejor un perfil de cliente que necesita un específico tipo de reloj o de zapato y hay que andar buscándolo hasta que lo consigues, bueno, o de bolso, ¿no? Eso, y luego está el día a día, que la verdad es que es muy bonito también, ¿no? Atender a los clientes, hacerles felices, el feedback, luego preguntarles cómo fue el día anterior en la visita o en el restaurante al que les recomendaste, ¿no? Es un trabajo que la verdad es que es duro, porque maneja mucho estrés, mucha responsabilidad, pero también es muy agradecido porque el cliente luego lo hace feliz, ¿no? Y fidelizas, que al final es la claro, fundamental tarea del concierge de hotel, ¿no? Fidelizar con el cliente y que vuelva por el buen servicio que ha tenido.
Claro. Cada día, como decías, es diferente, ¿no? Un reto cada día, así que, Borja, no te robamos más tiempo, que seguro que tienes muchísimas cosas que hacer. Gracias por hablar con nosotros y por contarnos esta experiencia, ¿no? Y este trabajo también desconocido por gran parte del público. Gracias.
Un placer, Mar. Muchísimas gracias y os espero aquí todos en Madrid o en España, los que estén de fuera.
Ojalá que sí, gracias.
Gracias, chao.
L'estació de Cunit, al Baix Penedès, passarà a ser el hub ferroviari del Pla Alternatiu de Transport durant els 4 caps de setmana que es realitzaran les obres del corredor del Mediterrani a l'estació de Sant Vicenç de Calders. Concretament, seran els dies 25 i 26 de gener, 1 i 2 de febrer, 8 i 9 de febrer i 1 i 2 de març. Els treballs afectaran les línies R2 Sud, R4 i els regionals del Sud, i entre aquestes l'R13, l'R14 i l'R15 seran les que es veuran més afectades, ja que la circulació ferroviària entre la Plana Pica, Moixons i Sant Vicenç de Calders quedarà suspesa i, per tant, aquests usuaris hauran de fer el trajecte per carretera. Es tracta d'un anunci que no ha acabat d'agradar, sobretot entre els portaveus dels usuaris. El president de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Valls i l'Alt Camp, Nil Magrinyà, ha criticat que fer el tram Pica-Moixons-Cunit per carretera duplicarà o triplicarà el trajecte fins Barcelona.
Si el servei ferroviari es manté fins a l'estació prèvia a la de Sant Vicenç de Calders, perquè el tall és a Sant Vicenç de Calders, crec que seria correcte mantenir el transport ferroviari fins a l'estació antiga de Roda de Barà, que és una estació prou gran com per estacionar-hi un autobús, i a partir d'allí, sí, fer el transport per carretera fins a Cunit. Però fer el transport per carretera de Picamoixons a Valls, Nulles, Vilavella, Salomó i Roda és que, bueno, duplicarà o triplicarà el trajecte fins a Barcelona.
Per la seva banda, la portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Ana Gómez, ha recordat que els trens continuen arribant tard i que psicològicament els tenen molt desgastats.
Nosaltres seguim tenint les reclamacions de sempre, que els trens no arriben. Hem registrat que pràcticament des que va començar el tall els quatre primers trens del dia arriben tard i són trens amb els que anem a treballar. Hi ha reclamacions pràcticament de totes les estacions. He passat que semblava el tiquet de la compra. Cambrils els hi falta un autobús del Prat, els hi falta Vilaseca, Altafulla i Torredembarra reclama el tema dels autobusos, maniobres a Picamoixons, l'Avant, que encara segueix sense haver-se arreglat el tema de les tarificacions, perquè representa que és un Avant Express, el de Tortosa, és més, no poden, no, els hi surt més car anar de Cambrils a Barcelona que de Tarragona a Barcelona. Són coses que no es poden sostenir i que psicològicament ens tenen molt desgastats, i la veritat és que ara mateix la sensació és completament de deixadesa, perquè la informació, segueixo dient, falla. Els m'han dit que són conscients, que s'han d'arreglar coses, però el que no pot ser és que en ningú dia els quatre primers trens arribin tard i llegeixis en un WhatsApp normalitat al servei. Això vol dir que la normalitat al servei accepten que s'arribi 40 minuts tard.
I l'alcaldessa de Benissanet, Núria Morera, assegura estar vivint una discriminació territorial i econòmica i ha aprofitat per exigir que es mantinguin les bonificacions, les quals haurien de finalitzar l'1 de gener.
Trens són curts, la gent va dreta, va de qualsevol manera. La dignitat del viatge no s'està respectant en cap moment, creiem. Volem, almenys mentre durin les obres, si hem de tardar 6 hores en anar a Barcelona, que continuïn les bonificacions i les gratuïtats, i, si pot ser, reforçar el servei d'autobusos també a un cost que sigui socialment i territorialment just.
Tot i això, demanen paciència als usuaris i han defensat la importància de les obres ferroviàries per la millora del servei pels ciutadans del Camp de Tarragona. El canal de Balaguer, a la Noguera, s'ha buidat aquesta setmana per fer-hi tasques de manteniment i els tècnics han descobert una invasió de cloïsa asiàtica i musclo zebrat, dues espècies exòtiques que s'han retirat de l'espai i que se sumen també a altres conegudes de fa anys, com ara la carpa, el silur o la brema blanca. Sens dubte, una novetat trobar-ne tanta quantitat al canal de Balaguer, tal com asseguren els experts. Ara mateix parlarem amb la Clara Companys d'Ecos, la consultora ambiental. Parlarem amb ella perquè ens expliqui si és realment molt estrany, com diuen, aquesta troballa i doncs per què s'ha arribat fins aquí, per què s'han trobat tantes cloïsses asiàtiques i també tants musclos d'aquests. Clara, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem d'aquestes tasques de manteniment, no?, de que els tècnics han hagut de buidar el canal de Balaguer precisament per això, per aquesta invasió de cloïsa asiàtica i de musclo zebrat. A què es deu això?
Bueno, primer tot comentar-te que en un principi aquests canals són de propietat d'Endesa i aleshores ell periòdicament el que fa és buidar els canals per a fer tasques de manteniment. Llavors, de manera prèvia a realitzar aquestes tasques de manteniment, nosaltres hem de realitzar rescat dels peixos que hi puguin haver. Això sigui, està regulat amb normativa a nivell català. Aleshores, de manera prèvia, el que comentàvem, nosaltres realitzem tasques de pesca elèctrica. Normalment, ja és habitual durant els últims anys trobar més volum d'espècies al·lòctones invasores que no d'espècies autòctones, però sí que enguany va ser una sorpresa al trobar tant volum de cloïsa asiàtica i de musclo zebrat al canal de Balaguer-Térmens Lleida. Eren espècies que havien vist al canal de Seros, que seguien més avall, però al canal de Balaguer-Térmens Lleida, que és el primer tram, que capta l'aigua del partidor a Balaguer, en aquest tram sí que realment encara no havíem tingut constància, menys n'altres, de la presència d'aquestes espècies, de manera tan magnificada.
I se sap per què han arribat fins allà? Per què estaven allà?
Bueno, en un principi són espècies invasores que estan en expansió, estem veient, és a dir, les espècies invasores són menys exigents en quant a condicions de qualitat de l'aigua que les espècies autòctones. i això els hi permet la seva expansió i cada cop que les espècies autòctones queden una mica com més desplaçades i per aquestes espècies, val? Llavors, el, com han arribat fins aquí, doncs el, aquest canal, el que comentàvem, capta l'aigua de la subterra del Partidor, de l'embassament del Partidor. Per tant, l'aigua li ve d'aquí.
Al final, l'escalfament de l'aigua i totes les conseqüències del canvi climàtic tindrien a veure, oi?
Sí, en un principi el que hem comprovat és que, bueno, i això s'està veient, que en un principi la temperatura de l'aigua és cada cop més, més calenta, i per tant fa que les espècies salmonícoles, que siguin algunes de les autòctones, com per exemple la truita, es desplacin en trams superiors, i en aquest tram mig final del Segre hi ha com presència d'espècies ciprinícoles, i entre elles moltes invasores ho són, que són menys exigents.
Uh-huh. I hi ha alguna raó per la qual hagin sigut doncs, aquestes cloïses i també aquests musclos, que siguin justament aquests dos tipus?
Bueno, són... En un principi, tant la cloïsa asiàtica com el musclo zebrat són espècies invasores que estan en plena expansió en molts dels punts. Al tram final del riu Ebre, de fet, ja hi ha molta presència de musclo zebrat. Per tant, tampoc no és sorpresa trobar-les aquí. Estem veient en els últims anys que estan invadint altres ecosistemes.
I poden provocar danys a aquestes infraestructures? Perquè, clar, s'hauran eliminat per algun motiu, no?
Clar, en un principi, el que sí que provoquen són... Bueno, això ho havia explicat més segurament un tècnic d'Endesa, que són els que gestionen el canal, però en un principi el que provoquen aquestes espècies, aquestes de cloïsis que trobem i de mejillón, és una disminució del rendiment de la infraestructura, una pèrdua de capacitat hidràulica, que això es transforma en producció.
Clar. Clar, clar. Al final, doncs, aquí la informació que tinc no és que el musclo zebrat, per exemple, es detecta que comença a adherir-se als murs i a les parets laterals d'aquests canals, per tant, doncs, influiria significativament, no?, en aquestes infraestructures. Les cloïses, no sé quina, doncs, quin prejudici tindrien, quin dany tindrien sobre aquestes infraestructures, però al final doncs, podrien perjudicar significativament, no?, i comportar una davallada del rendiment hidroelèctric si se situen en reixes o parts on ha de circular l'aigua. En aquest cas, doncs, per aquest motiu s'ha buidat, però a partir d'ara hi ha encara el risc de que tornin a haver-hi, perquè la imatge és brutal, no? Hi ha milers i milers de cloïsses i de musclos allà enganxats.
Sí, realment, segurament, quan es torni a buidar pels treballs de manteniment del canal i del manteniment de la nivell estructural, i tornaran a haver segurament aquestes dues espècies. Amb quin volum i quina quantitat no t'ho sabria dir, però que seran, doncs, segur.
I serà...
Les espècies invasores, per desgràcia, no venen i desapareixen, s'acostumen a quedar-se.
Clar. I serà també més habitual de cara als anys vinents.
Sí, segurament, de cara a un futur, quan tornen a buidar per tasques de manteniment del canal, doncs segurament ens trobarem aquestes espècies junt amb les altres que ens acostumem a trobar, com el silur, el que has comentat, el silur, la carpa i d'altres espècies que ja són habituals de trobar-nos-les, doncs segurament trobarem presència de cloïsa i de musclo zebrat.
I, per exemple, la cloïsa aquesta que apareixia, un cop s'ha tret d'allà, s'ha pogut vendre o on ha anat a parar?
No, en un principi les espècies exòtiques, les alòctones, les invasores, quan el per llei s'han de treure i sacrificar.
D'acord.
És a dir, a nivell de peixos nostres, per exemple, el que fem és els portem a sacrifici com a un exemplar més de cadàver d'animal, si són grans i en funció del seu tamany i del volum, o bé si són petits els poden utilitzar-se com a aliment per a centre de recuperació de fauna de baix. Però en un principi sempre el destí és sacrifici d'una espècie invasora.
Clar. Doncs, Clara Companys, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos doncs, aquest buidat, no?, que hi ha hagut al canal de Balaguer i doncs, aquesta invasió de cloïsses asiàtiques i també de musclos zebrats. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, de res. Adéu, bon dia.
I d'aquí una estona parlem també de loteria, recordant la d'aquest any, no? La d'aquest passat Nadal. Ho recordarem aquí al matí del cap de setmana amb un cas molt curiós.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
La iglesia en Burkina Faso te lanza un grito de socorro ante la violencia yihadista que está asolando el país. 3.000 muertos, 2 millones de desplazados y miles de cristianos víctimas de una atroz persecución a causa de su fe. Esta Navidad, la iglesia en Burkina Faso te necesita más que nunca para que quienes lo han perdido todo dispongan de lo más imprescindible para vivir. Esta Navidad, regala esperanza a la iglesia de Burkina Faso con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a laiglesianecesitada.es. La iglesia perseguida en Burkina Faso, contigo no se rinde.
Oye, cogemos un roscón para Reyes, ¿no? Los del Obrador del Corte Inglés son los mejores y artesanos. Yo prefiero el de nata, que está buenísima. Aunque los niños, ya sabes, del chocolate no le vas a sacar. Ah, y coge para mis padres el de trufa. Y uno sin relleno para tu madre, que luego se come el nuestro.
Feliz roscón de Reyes del Obrador del Corte Inglés. Este año con 35.000 euros en premios de viajes El Corte Inglés.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Uns dies era el dia de la loteria, tots volíem ser els afortunats i coneixerem un cas d'un poble que porta anys i anys jugant amb el mateix número. Aquest any no els hi ha tocat, però la resta d'anys passats tampoc. Sempre, però, mantenen l'esperança de que els hi pugui tocar. Ara ens explicaran i recordarem, doncs, amb tots vosaltres aquest dia de la loteria. I ara us explico una història. L'any 1903, un grup d'amics de Sant Guim de Freixenet, a la Segarra, va destapar 5 cartes per crear un número 1 i jugar a la loteria. Va sortir l'11.457 i des de llavors que el bar on eren van decidir vendre'l pel sorteig de Nadal i de Reis. El número 1 ha passat de generació en generació i tot i que el bar original va tancar per jubilació, ara es continua venent en un restaurant de Calaf, a l'Anoia. 122 anys després, no ha tocat mai, ni per Nadal ni per Reis, ni tampoc a cada sorteig que un grup d'amics encara juga setmanalment. Però tot i això, continuen sent fidels a aquest número. Ho ha explicat l'alcalde de Sant Guim de Freixenet, Francesc d'Assís Lluch, qui diu que no concep les festes de Nadal sense aquest número i que el Nadal comença oficialment quan el compren.
Com a veí, com a alcalde, i més amb unes festes de Nadal, que són festes de moltes tradicions, podem dir que tenim la tradició al poble de que les festes comencen amb la compra del dècim de l'11.457. De fet, jo no sabria estar a taula el dia de Nadal, com hi ha les neules i els torrons, si no tingués a la butxaca un dècim d'aquest número. I tenim aquest hàbit. Jo des que vaig néixer havia vist a casa aquest número i el poble aquest número. I els meus fills també ja ho saben i també el compren.
Joan Forn va regentar durant anys el bar on un grup d'amics va escollir aquest número, el va vendre al seu local fins que es va jubilar i després el va cedir al seu nebot, que és qui ara el ven al restaurant de Calaf a l'Anoia, qui assegura que no es pot deixar i que ja són la tercera generació que el juguen.
No es pot deixar.
Ja sembla que som la tercera generació que juguem. Ja no sé pas ben bé.
Sí, clar, som la tercera generació.
I l'any passat de generacions i no s'ha vist mai un duro aquí. Fins ara, que s'ha jugat a tots els sortejos de l'any i no ha tocat res.
Que és cada setmana.
Cada setmana. Des de 1903 que estem intentant tantejar la sort i no arriba. Però bueno, aquí insistim.
I és que l'11.457 atrau centenars de persones que cada any el van a buscar expressament al restaurant que regenta Jordi Sangrà a Calaf. Segons explica, és com una herència de la família. Els qui el compren ja el compraven els seus pares i els seus avis i ells han continuat fent-ho com si fos una tradició de Nadal.
Al final és com una herència de la família. La gent que està venint aquí ja portava dels avis, els pares, els fills, i han anat continuant any rere any com si fos una tradició de Nadal.
I de la mateixa manera que han passat tants anys, també han canviat les prioritats si algun dia els toca la loteria. Alguns ja tenen el viatge a punt per si acaba tocant, però Sangrà aquest any ha optat també per girar el número per veure si els qui van decidir el número es van equivocar potser a l'hora de decidir l'ordre.
Hem jugat el mateix número, que en aquest cas seria el 75.411. Ha sigut una miqueta la broma de dir poder es van equivocar fa 122 anys a l'hora d'escriure el número.
Per tant, sembla que enguany tindrà més possibilitats perquè aquest any ha decidit girar el número i a banda de l'11.457 també ha comprat el 75.411. Los pasteleros Tony Vera y Felipe de Santa Cruz se han impuesto a los más de 70 participantes en el concurso Mejor Panetone Artesanal de España 2024 que organiza el Gremio de Pastelería de Barcelona con el apoyo técnico de la Escuela de Pastelería del Gremio. Tony Vera, de la Pastelería Canal de Barcelona, ha ganado en la categoría de Panetone Clásico de frutas y Felipe de Santa Cruz en la categoría de Mejor Panetone Artesanal de Chocolate de España. Hoy queremos hablar con él. Felipe, muy buenos días.
Buenos días, buenos días, gracias.
Antes que nada, enhorabuena por este Mejor Panetone de Chocolate de España. ¿Te lo esperabas el premio?
No sé si diría me lo esperaba, la verdad que es la primera vez que concursaba. Nos hemos presentado o me he presentado porque, bueno, considero que el producto está bien, está en un buen nivel. Entonces, bueno, un poco por eso fue que este año decidimos presentarnos. El año pasado fue la primera vez que lo hacíamos. Esta es la segunda, por así decir. Llevamos un año y casi dos años abiertos aquí la pastelería. Y bueno, el primer año no lo hicimos. Cuando recién abrimos en noviembre, hace ya dos años, no lo hacíamos por tema de personal o lo que sea, íbamos de a poco. El año pasado fue la primera vez que lo hicimos, tuvo muy, muy buena repercusión. Entonces este año ya quizás con un año más, bueno, el equipo fue creciendo también y este año me sentía capaz de, bueno, poder presentar algo en condiciones. Y bueno, ahora hemos tenido suerte, por así decir, que creo que hay una cuota de suerte. Si bien hay que tener un buen producto, una buena calidad y saber lo que estamos haciendo para poder presentarlo. Pero bueno, ahora trataremos de hacer lo mejor posible para todos los que lo quieran probar, esté disponible, ¿no?
Claro, hablabas de suerte, pero la suerte conlleva trabajo también, ¿no? Sí que es cierto que hay un pequeño porcentaje, ¿no? Que al final es pues el destino, ¿no? O esa suerte de la que hablas, pero
sí,
el trabajo que hay detrás influye muchísimo, ¿no? Y es la gran parte.
Con muchas horas, mucho esfuerzo, mucho estudio, sobre todo. Es un producto que, bueno, a mí me llamó la atención. Yo soy más pastelero que quizás llamarlo panadero, ¿no? Pero a mí me parecía una preparación o una especialidad que toca pastelería, que toca evidentemente panadería, porque hay harina, porque hay fermentaciones, porque hay masa madre. A mí me parece hoy, si tuviese que englosarla y llevarla al ámbito de una pastelería como tenemos hoy, que también hacemos pan y tal, pero bueno, me parece a mí la preparación más compleja que podemos llegar a tocar, ya que tienes masa, tienes sabor, tienes chocolate, tienes fruta, tienes combinación, o sea, toca un poco todo, pero bueno, a margen de eso, a lo que quería ir es, me parece si no la preparación más compleja de este mundo del cual hacemos, yo creo que si no es la más compleja para muchos, estará ahí, pero al menos para mí lo es. Fue lo que me llamó mucho la atención en su momento y me gustó la idea de incursionar. Llevo cuatro años, tampoco podría ser más, pero bueno, llevo cuatro años quizás desde el primer momento en que empecé con esta preparación a tocarla, a probar, a investigar, a capacitarme también en el tema. Y bueno, tocó este año, bueno, recibir el premio, bienvenido sea. Hay un equipo fuerte atrás que me acompaña, que está conmigo, al pie del cañón, mi familia también, que evidentemente, bueno, los que conocen el producto y lo que toca la producción no es la más simple, requiere un poco mucho de eso, de horas, de trabajo, de sacrificio. Bueno, al final estas son cosas que a uno le tocan el hombro, por así decir, y dices, hostia, todo lo que has hecho vale la pena y bueno, nada, ahora para adelante, ¿no?
¿Cómo es el panetone que haces tú y que hacéis en todo el equipo?
Bueno, es un panetone, hacemos tanto fruta clásico como de chocolate, y el de chocolate, que es el cual nos toca hablar esta vez, el de chocolate es un, para mí es un panetone goloso, ¿no? Es, si bien es una masa dulce, pero bueno, está bien balanceado con los chocolates que le ponemos, hacemos también, tiene un poco de cacao en polvo para también darle un poco de potencia, de sabor también. Diría que es ligero a la misma vez, si bien es un poco contradictorio, es una pieza de pan, pero es como un brioche, a veces muchos lo llaman como un brioche de chocolate, que a uno lo lleva quizás algo pesado o denso quizás, pero no, esto es algo súper esponjoso, súper sedoso, diría, sería la palabra en boca, y perfectamente, no sé, nosotros vendemos aquí el de 750 gramos en la tienda, y doy fe y lo he visto, dos personas y quizás tres se comen uno entero con un par de cafés y charlando por la tarde, ¿no? Es súper eso, si lo tengo que caracterizar diría que es súper ligero, súper hasta cremoso, por más de que no hay una crema adentro, pero es una miga muy muy ligera, que es lo que lleva el trabajo que tiene detrás de 3 días de trabajo para lograr esa textura, ¿no?
3 días para poder hacer uno de estos panetones. ¿Cómo fue? Hablabas de la experiencia en el concurso el año pasado. ¿Cómo fue en comparación a esta, la de este año?
El año pasado no me presenté. El año pasado era, quizás se cumplía el primer año abierto de la pastelería Madeleine, donde estamos aquí en Poblenou, en Barcelona. Era el primer año que lo hacíamos porque empecé a tener un poco más de gente al lado mío. No me daba quizás para presentarme en un concurso porque no me sentía cómodo en ese momento. Creo que las cosas también se dan cuando uno las busca, cuando uno quiere, hay que estar preparado para eso también. Y bueno, este año dije, creo que este año ya toca, entonces este año la idea fue presentarnos y pues adelante.
Y además con tanto poco tiempo, ¿no?, llevando en la pastelería, supongo que además también sorprende muchísimo más, ¿no?, este premio. Con todo tu equipo, además, si no me equivoco, en 2016 te instalaste en Ibiza, ¿no? Eres argentino, te formaste como pastelero en Buenos Aires, o sea, has ido por muchísimas partes, ¿no?, del mundo, y hace muy poquito que estás aquí, y mira, con un premio entre los brazos, ¿no?
Sí, es verdad, o sea, como bien has dicho, todo lo que has dicho de 2016 y... Me vine para este lado a enfocarme 100% en pastelería, seguir mirando, bueno, lo que uno miraba desde revistas o desde las redes, desde la otra punta del mundo, bueno, venir a este lado y capacitarte con la gente que uno miraba, o incluso tener la posibilidad de trabajar con gente que uno admiraba, o no sé, me tocó trabajar con Eric Ortuño en el atelier, siempre lo menciono porque la verdad que fue me marcó mucho mi carrera, por así decir. Y sobre todo también en esta disciplina de panetones, estuve con él un tiempo, y nada, haberlo visto siempre por revistas y tal, y de repente estar trabajando con él, y tal, estuve dando clases con él en el atelier y demás, la verdad que bueno, se fue preparando, haciendo un camino. Hoy me toca estar aquí en Madeleine, hace 2 años que abrimos, es poquito tiempo, sí, pero bueno, también las cosas a veces bien hechas tienen sus frutos, ¿no?
Exacto. Llevabas ya muchísima preparación antes de todo esto. ¿Cómo fue la deliberación del jurado? ¿Cómo fue vivirlo? ¿Qué es lo que destacaron, por ejemplo, de tu panetone? ¿Cómo lo viviste, toda esa experiencia y el concurso en sí?
Bueno, la degustación en sí no estás presente, sino que ellos reciben el panetone, lo recibieron el día anterior para hacer la recolección en el gremio. Luego, el día siguiente, ellos hacen la degustación por la mañana, en la fira en este caso, y luego la entrega de premios es por la tarde. La verdad, si tengo que ir paso a paso tu pregunta, o sea, lo viví evidentemente con muchos nervios. Internamente sabía que el producto está para mí muy bien logrado, bueno, lo demuestra un poco, ¿no?, lo que terminó sucediendo, pero de ahí a que suceda, bueno, como tú lo has dicho, son 60, 70 personas que participaron de toda España, hay mucho nivel, cada vez nivel más alto, cada vez hay más gente que se capacita en el tema, cada vez hay, también porque los clientes lo buscan y lo piden, es un producto que está creciendo cada vez más, está en auge, ya lo sabemos. Y nada, la verdad que en el momento estuve con mi equipo, con mi familia, disfrutando el premio en el momento. No tuve quizás el tiempo para hablar con cada una de las personas que estaban en el jurado. Sí, evidentemente he recibido la felicitación de cada uno de ellos, que al final son profesionales del sector y siempre está muy bien. Pero bueno, ya tendría que tener alguna charla a ver qué fue lo que más les gustó, por así decir. La verdad y sinceramente ayer no me dio tiempo con todo a quizás tomarme el tiempo de preguntar quizás más detenidamente, que me den detalles, qué fue lo que más les gustó y tal. Pero bueno, ya eso me quedará. Ahora me preparar aquí la producción, organizar un poco todo el obrador, que bueno, esto cambia mucho, ¿no?
Exacto, lo importante es que ganasteis el premio, ¿no? Y que a partir de ahora toca seguir trabajando, ¿no? Para seguir superándoos a vosotros mismos y seguir haciendo este panetone. ¿Qué es lo que tenéis pensado hacer, aparte del panetone? ¿Tenéis alguna cosa más en mente? Decías antes que eres más pastelero que no panadero, entonces, ¿algún pastel que veremos también prontito por ahí?
¿O? La verdad que esto ahora, como que ayer no me podía ni dormir, ¿no? Porque, bueno, claro, ahora hay que pedías una cantidad de mantequilla y ahora, pues, no sabes ni cómo. Bueno, colegas y conocidos te dicen una cosa, gente que ha tenido la suerte de ganarlo también y tienes el comentario, tuve algún comentario ayer, en plan, bueno, prepárate. La verdad que es un equipo joven, que tocamos pastelería, tocamos panadería, tocamos bollería, todo en un buen nivel, siguiendo la línea francesa, que es el un poco la insignia del proyecto este. Hoy, sinceramente, vamos a enfocarnos que todo el mundo que quiera probarlo y que haya disponible panetón. Entonces, quizás había idea de tener 5 piezas más de bollería. Bueno, ahora hay que centrarse en algunas cosas. El panetone, evidentemente, este año habrá que darle un poco de no sé, de tiempo extra para poder acudir a toda esa demanda que seguramente tendremos. Pero bueno, después, no sé, este año también somos nuevos. El año pasado no tuvimos tiempo de hacer turrones porque no nos daba la vida. Este año tenemos ganas de hacer unos turrones especiales para este año, que se van a lanzar ahora en breves, en las próximas semanas. Luego tendremos el panetone clásico, el panetone de chocolate, y la idea es también hacer un panetone, una edición especial. Es una pastelería francesa, sí, entonces, bueno, hay una idea de hacer una especie de Paris-Brest, que es un postre típico francés, y uh-huh, hacer la masa del panetone que ganó este año el mejor panetone de chocolate, y hacer una fusión con Francia y que sea un guiño a Italia, Francia y, bueno, Barcelona, que estamos aquí, ¿no? Un poco eso será seguramente lo que habrá. Habrá quizás seguramente alguna sorpresa sobre la marcha, pero bueno, eso es un poco lo que haremos este año. Tendremos, sí, nuestros típicos postres que ya teníamos quizás el año pasado. Cambiaremos algún pastel de Año Nuevo, de Navidad, para el que quiera un pastel para casa o lo que sea. Pero bueno, aquí tocamos muchas cosas.
Sí,
galletas, hacemos pastelería, hacemos bollería, hacemos panadería con fermentación en frío, de masa madre. Bueno, es un lugar que
de todo.
O sea, tocamos muchas cosas. Invito a todo que quiera a conocernos, que esto también lo que te da es eso, es un poco también de visibilidad, gente del sector, gente de no el sector, gente que le gusta el producto artesano con el cariño que lleva. Bueno, invito a los que quieran venir a conocer lo que hacemos y aquí estaremos.
Tenéis muchísimas cosas preparadas, además ahora que viene Navidad lo tendréis además muchísimo mejor, ¿no? Para poder estrenaros con nuevas propuestas y con estas, bueno, los turrones, ¿no? El panetón, al final todo esto. En la mejor época del año para comerlo es ahora en Navidad, así que va perfecto.
Sí, sí.
Felipe de Santa Cruz, muchísimas gracias, enhorabuena por este premio.
Por la llamada y gracias por las palabras también.
Y ojalá podamos probar muy prontito este panetón. Gracias.
Aquí estamos. Hasta luego.
Y ahora queremos hablar de que los Mossos de Escuadra y la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada al narcotráfico internacional y vinculada al cártel mexicano de Sinaloa por su presunta participación en el secuestro y asesinato de un hombre en Cataluña. Hay 14 detenidos y la víctima trabajaba por el grupo y había viajado desde Italia a Barcelona para reunirse con algunos de los líderes de la red criminal. Hoy queremos hablar sobre, no concretamente de este caso, pero sí sobre Cataluña y si podría llegar, por ejemplo, este cártel mexicano aquí a Cataluña. Hablamos sobre el tema con un miembro de la Policía Nacional. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, la pregunta es clara, ¿no? Son un grupo criminal muy peligroso. ¿Pueden llegar hasta aquí? ¿Puede ser que se instalen, por ejemplo, aquí en Cataluña?
La respuesta es que sí. Evidentemente sí, porque España es el mayor puerto de acceso de la cocaína en Europa, además de Holanda, pero principalmente España, cocaína como hachís. Entonces, las redes criminales que operan y trabajan con el narcotráfico, especialmente cocaína, evidentemente van a usar a España para asentarse y extender su red criminal. Sí que es cierto que normalmente se adaptan y no usan las mismas técnicas que, por ejemplo, vemos en México, pero evidentemente, desgraciadamente, estos clanes o bien están establecidos o están en vías de establecerse, y si no, lo que hacen es usar a terceras organizaciones, establecen una red de alianzas con otras organizaciones criminales para establecerse y operar y usar España como base logística.
¿Y cómo son de peligrosos?
Pues todas las redes dedicadas al tráfico de drogas, especialmente el narcotráfico de cocaína, su vía de comunicación es normalmente la violencia. Entonces son muy muy violentos, normalmente entre ellos, como hemos visto esta pasada semana en Cataluña. Uh-huh. Así que es verdad que para la población en general normalmente no tiene afección, normalmente digo, porque cuando se aplica la violencia y como la aplican ellos, pues desgraciadamente puede haber una tercera persona implicada, pero como digo, pese a que son muy violentos, normalmente es entre ellos por ajustes de cuentas o por los llamados vuelcos cuando intentan robarse droga de unos clanes a otros.
Entonces el modus operandi supongo que sería ese, ¿no? Entre ellos, por temas de drogas, ¿no? E intercambios de este tipo, ¿no?
Sí, así es. Entre ellos tienen una, como digo, una comunicación bien o por rivalidad o por alianzas, y la comunicación entre los diferentes clanes que se dedican al narcotráfico básicamente es la violencia. Normalmente hacen uso de esa violencia para materializar el poder. Y es lo que vemos desgraciadamente en las noticias.
De hecho, con este caso lo que hemos visto, ¿no?, es que algunos viajaron desde Italia a Barcelona para reunirse con estos líderes de la red criminal, o sea que ya estaban aquí instalados, ¿no?, al menos estos días, y que se ha producido aquí. ¿Es el primer caso que tenéis constancia de que sucede aquí en Cataluña o no?
No, desgraciadamente en los últimos años ya se han venido produciendo estos ajustes en cuentas en todo el territorio nacional, y en algún caso también se ha dado en Cataluña. Que vengan de Italia o no, bueno, pues eso demuestra, como digo, la implantación que tienen ya en Europa y luego las alianzas estratégicas que tienen con diferentes clanes de narcotráfico o clanes mafiosos.
Desde la Policía Nacional, ¿qué actuaciones lleváis a cabo en contra de este cártel mexicano, por ejemplo?
Bueno, la Policía Nacional trabaja en múltiples campos, pues para desarticular este tipo de organizaciones criminales. Esta última semana o últimas semanas se han producido los mayores alijos de cocaína de la historia. Concretamente en Algeciras se detectó el mayor alijo de cocaína de la historia en España, más de 13 toneladas de cocaína. Y a su vez, esta última semana, como digo, no ha sido el único, ha habido varias incautaciones muy importantes, y se va a seguir trabajando en esa línea para intentar desarticular al máximo cualquier tipo de organización criminal que quiera establecerse en España para operar como desgraciadamente estamos viendo.
Perfecto, pues muchas gracias. Ya lo tenemos, así que gracias y que vaya muy bien.
Nada, un saludo.
I ara volem parlar de la investigadora de la Fundació CRIS contra el càncer, la Meritxell Rovira, que ha aconseguit descriure un mapa celular, un mapa de les cèl·lules del pàncreas,
que ajudaria a dissenyar millors tractaments contra el càncer de pàncreas i la diabetis. Aquest estudi permetria comprendre millor com es desenvolupa el càncer de pàncreas, la supervivència del qual als 5 anys és menor del 10%. Ella és investigadora de la Fundació Cris contra el Càncer, també jefa de grup de regeneració pancreàtica a l'Institut Idivell, i també compta, que ara parlarem també d'això, amb una beca d'excel·lència de la Fundació Cris contra el Càncer d'1.250.000 euros per la seva investigació, una de les més altes de la Unió Europea, que provenen de la societat civil. En parlem amb ella. Doctora Meritxell Rovira, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, moltíssimes coses, no? Veiem per aquí, veiem que professionalment doncs, ho estàs fent molt bé, no?, amb aquesta investigació contra el càncer de pàncreas. D'on surt aquesta investigació? En quin moment decideixes posar-te en marxa per descobrir això, per descobrir aquest mapa de cèl·lules?
Pues, bueno, tot va començar amb un origen diferent que no tenia res a veure amb el càncer de pàncreas, perquè el que nosaltres volíem entendre era l'heterogeneïtat que hi ha en el pàncreas, i aquesta heterogeneïtat podia tenir relació amb patologies pancreàtiques. I després d'aquest descobriment ens hem adonat que sí, que realment aquesta heterogeneïtat la podíem correlacionar amb diferents tipus de tumors pancreàtics, i és una heterogeneïtat que existeix en els pacients, no? Un tumor d'un pacient no és igual a un altre, i això ens va fer pensar que havíem d'anar a la cèl·lula d'origen i estudiar aquests tumors des de la cèl·lula que els genera, per així poder desenvolupar teràpies més personalitzades i identificar biomarcadors per una detecció el més aviat possible.
Mm-hmm, perquè actualment la supervivència als 5 anys és menor del 10%, o sigui, encara estem parlant de que queda moltíssim per fer, i malauradament afecta de manera molt greu, no?
Correcte. Sí, és el tumor amb pitjor supervivència. Aquest any estem al 12%, més o menys, 12% de supervivència a 5 anys, i és un tumor molt agressiu, que a més es diagnostica tard, perquè la seva sintomatologia és molt general, és mal d'esquena, malestar, pèrdua de pes una mica, i el fet de que la sintomatologia sigui molt general, que no tenim un bon biomarcador per detectar-lo de manera aviat, i el fet de que no respon a les teràpies actuals fa que la supervivència sigui molt, molt baixa.
Mm-hmm. A qui afecta generalment?
Pues generalment el càncer de pàncreas afecta tant a homes com a dones, i fins ara estava afectant a una població d'edat avançada, no?, per sobre dels 60-65 anys. És veritat que en els últims anys hem vist, no només en càncer de pàncreas, sinó en tumors gastrointestinals, que han començat a augmentar els casos en gent que està per sota dels 50 anys, no? Gent molt més jove del que estava habituat. I això és un problema que també s'ha d'abordar, no?, entendre per què està passant això.
Mm-hmm. I per què avui en dia, ara comentaves, no?, que encara queda moltíssim per conèixer, no?, i també és un dels càncers amb pitjor pronòstic, per què avui en dia encara no s'ha estudiat suficient?
Jo crec que no és que no s'hagi estudiat suficient, és veritat que la financiació en càncer de pàncreas ha sigut molt baixa, només un 2% de la financiació en càncer ha estat dedicada a càncer de pàncreas. És veritat que això ha tingut un petit canvi en els últims 7-10 anys, i de fet, en aquests últims anys hem vist un increment de supervivència. O sigui, hem passat en els últims 15 anys d'una supervivència del 7% al 12%, que no sembla molt, però és quasi el doble. Llavors, és veritat que veiem una correlació en un increment de la financiació, es correlaciona amb un increment de la supervivència gràcies a la investigació.
Uh-huh. I a part del càncer de pàncreas, parleu també, i tu concretament parles també, de la diabetis, no? Una cosa va lligada a l'altra.
Bueno, sí, la diabetis evidentment és una malaltia del pàncreas, hi ha pèrdua de cèl·lules beta, i els pacients no produeixen insulina, no? I el que hem identificat és també dins d'aquest estudi que hem fet dins de les diferents cèl·lules del pàncreas, hem identificat poblacions que ens han permès al laboratori poder generar cèl·lules beta a partir de cèl·lules ductals. I estem tirant aquest projecte també endavant amb relació a diabetes, evidentment no amb càncer, però per poder fer una teràpia celular per tractar els pacients diabètics.
Clar. Al final, la investigació és només possible, no?, quan hi ha una bona financiació, i el càncer només es cura amb investigació. És així, no? I al final és el que tu estàs fent. Has aconseguit, doncs, desenvolupar aquest mapa celular. Encara estàs estudiant, doncs, molt aquests resultats, no?, que ara ens explicaves. Però també tens una vida personal més enllà de la part professional que t'ha portat fins a estar on estàs ara professionalment, no? Una cosa ha anat lligada a l'altra i, vulguis o no, doncs t'ha fet estar ara aquí on estàs, oi?
Sí, sí. Bueno, jo professionalment he tingut sort. També he estat en laboratoris excepcionals que m'han ajudat molt a impulsar la meva carrera científica, però també, bueno, pues he tingut una vida personal. Tinc família, tinc fills, el qual a vegades dificulta també una mica el rol de la dona en la ciència, no? Perquè és un camp molt competitiu, i crec que he tingut la sort de tenir una parella que m'ha ajudat molt en això, i a més estic molt sensibilitzada amb projectes en càncer, perquè jo mateixa he sigut pacient, he sofert càncer de mama, i crec que tot junt fa que tinguem, almenys crec que tinc, una visió molt més àmplia i més humana quan parlem de càncer.
Exacte. La implicació et ve directa, no?, perquè en aquest cas has sigut pacient, el saps tractar a la perfecció, en aquest cas els entens des de la primera persona, i la part professional, doncs, en aquest cas, a part de ser professional, també va molt lligada sempre a la part personal, no? Has aconseguit identificar 15 noves poblacions de cèl·lules de la pàncreas, cadascuna d'elles amb els seus comportaments i les característiques particulars, però ara, per exemple, a partir d'ara, què? Què és el que espereu que passi, i quins són els vostres o els teus objectius, els reptes d'ara endavant, per exemple?
Els reptes en els projectes que tenim ara és realment estudiar com es generen els tumors des de la primera cèl·lula, de manera que això ens permet identificar biomarcadors que permetin el diagnòstic del càncer abans de que sigui massa tard. Això és un dels principals objectius. No volem detectar el càncer quan és un tumor primari que podem tractar, que no sigui metastàtic, com és la majoria dels casos quan es diagnostica càncer de pàncreas. I, a més d'identificar un biomarcador, volem fer medicina personalitzada. Si podem entendre l'heterogeneïtat dels tumors, podem identificar quines teràpies haurien de dirigir-se a cadascun dels pacients. Crec que això és primordial, perquè el que ens hem donat compte en càncer de pàncreas és que no entenem per què els pacients no responen correctament. Hi ha una petita proporció d'ells que responen, per això hi ha un 12% de supervivència, i hem d'entendre què hem de fer amb cadascun d'ells que sigui diferent, que ens permeti que tots tinguin la mateixa possibilitat de supervivència.
Doncs tant de bo això ho aconseguiu, tant de bo aquesta financiació, doncs, estigui allà per la investigació, per ajudar aquests pacients amb càncer de pàncreas, i aquest percentatge de supervivència pugui pujar i ser un dels càncers també més aviat curables, no?, que no incurables com encara avui en dia. Moltíssimes gràcies, Meritxell, per dedicar-te a això, per fer la teva feina també com la fas, i sobretot, doncs, per lluitar per la salut de les persones, en aquest cas estudiant i investigant això. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
I fins aquí el programa d'avui. Nosaltres tornem la setmana que ve amb molts més temes i moltes més entrevistes i notícies per endavant. Que acabeu de passar un molt bon diumenge i que els Reis us portin moltes coses.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.